Veus de casa, amb Anna Álvarez.
Molt bon dia, Benicarlo. Arrenquem una nova setmana amb una mica més de veu que la setmana passada. Ja és dilluns, dia 24 de març, són les 11 del matí, i avui el dia ens acompanya amb una mica de solet. Primer coneixerem amb tota l'actualitat els nostres informatius, on Clàudia Cozar serà l'encarregada de contar-nos totes les notícies. Parlarem amb Andrea Ruzo, de Coalf, per parlar de com es fa la roba i altres materials amb elements reciclats. Altre col·laborador que també porta moltes notícies i moltes molt bones és Vicent Ferrer, que ens contarà tot el que ha passat a l'esport a la nostra zona. Si no t'has enterat encara de la bona notícia que portem, queda't amb nosaltres i te la contem. Alma García, la nostra psicopedagoga, avui ens farà una diferenciació molt, molt important. Diferenciarem entre reforç i càstig en els xiquets. A la secció Em Sona avui tindrem a Calcilla amb nosaltres, així als nostres estudis, amb moltíssima música, i acabarem el dia amb Fenòmens, parlant sobre la seva pàgina web, que ja la tenen en marxa. Això és tot el que vos tenim preparat. Però avui, si ens doneu un minutet, arrenquem.
Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació. Ajuntament de Benicarló.
Escolta els continguts de l'emissora a la nostra web, radiobenicarló.org, o a través de la nostra aplicació, disponible a Play Store per als dispositius amb sistema operatiu Android. Ràdio Benicarló, som la teua veu.
L'informatiu amb Clàudia Cozar.
Comencem la setmana coneixent tota l'actualitat i ho fem de la mà de Clàudia Cozar. Bon dia, Clàudia.
Bon dia, Anna. Bon dia, Benicarló. Comencem amb tota l'actualitat. Bon dia, Benicarló. Són les 11 del matí. Comencem el dia a repassar les notícies més destacades del nostre municipi. I primer, arrencarem, com sempre, amb els titulars. Benicarló impulsa la formació per a millorar l'ocupabilitat amb una àmplia oferta de cursos. 10 empreses se presenten al contracte de licitació de la piscina. El PSPB PSOE de Castelló entrega en Benicarló els premis Palmira Pla Pecho Abierto. La Diputació Provincial de Castelló i l'Ajuntament de Benicarló milloraran les oportunitats de joves futbolistes de la localitat, de la nostra localitat, amb la construcció del nou camp de futbol. El personal del parador de Benicarló reclama alternatives al tancament de l'edifici. Benicarló començarà els actes de Setmana Santa amb la processó de pujada del Crist de la Mar. El director general de Costes ha visitat les obres del nou passeig sobre la platja del Morrongo. Benicarló ha tingut el fòrum Labora en Ruta i l'Ajuntament trasllada l'ecoparc al camí d'Encobert. Parlarem de totes aquestes coses i les que ens donen temps, i al nostre temps d'entrevistes parlarem amb Andrea Ruzo de Coalf, que ens ensenyarà com fer o com s'està fent aquest projecte de transformació de diferents materials reciclats en roba i altres elements. En aquest moment tenim 13,6 graus ací a Benicarló. Les mínimes aquesta matinada han sigut de 8,4 i les màximes estaran en els 13,9. Estem a una humitat del 70% i el vent bufa 6 km per hora, amb una màxima de 11 km per hora en el dia d'avui. Avui no tindrem probabilitats de precipitacions a ses benicarlandos i lluirà el sol durant tota la jornada. I la farmàcia de guàrdia disponible en el dia d'avui és la farmàcia Badenes, ubicada al carrer Pius 12, número 23. El seu telèfon de contacte és el 964-47-07-99. I ara sí, passem amb l'actualitat.
Ràdio Benicarló. Notícies.
L'Ajuntament de Benicarló, en col·laboració amb la Diputació de Castelló, la Conselleria d'Agricultura i el Centre de Turisme de Castelló, ha publicat l'oferta formativa pel primer semestre del 2025. Els cursos estan dirigits tant a persones desocupades o que volen millorar la seva ocupabilitat com a persones emprenedores i empreses. Sònia Foix és la regidora de Promoció Econòmica.
Des de l'Ajuntament de Benicarló continuem apostant per la formació com a ferramenta clau per a millorar l'ocupabilitat de la ciutadania. Per això, hem dissenyat una oferta de cursos adaptada a les necessitats actuals del mercat laboral, amb formacions en àmbits tan diversos com la logística, la manipulació d'aliments, la intel·ligència artificial aplicada al sector agroalimentari o l'estratègia digital en xarxes socials.
Pel que fa a la formació dirigida a persones emprenedores i empreses, destaquen un taller d'anàlisi de perills i punts crítics de control aplicat a la restauració, una jornada d'intel·ligència artificial aplicada al sector agroalimentari i turístic i un taller sobre posicionament de xarxes socials com Instagram o TikTok. La regidora de Promoció Econòmica subratja la importància d'aquesta iniciativa.
Estos cursos estan pensats tant per a persones que busquen treball com per a aquelles que volen millorar les seues competències i créixer professionalment. La nostra prioritat és donar oportunitats reals d'inserció laboral i facilitar que les persones participants adquirisquen ferramentes útils i pràctiques per al seu futur.
Les places pels cursos són limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció. Les persones interessades poden trobar tota la informació i formalitzar la seva inscripció a través del web municipal www.benicarlo.org. El regidor de Contractació Álvaro París, el regidor d'Esports Enrique Besalduc i el regidor d'Urbanisme i primer tinent d'alcaldia Juan Pascual Sorlí han explicat en roda de premsa la situació actual de la licitació de la gestió de la piscina municipal, una licitació a la qual s'han presentat 10 empreses i que ha estat qualificada com un èxit per part de l'equip de govern després de les dues licitacions fallides anteriors. Juan Pascual Sorlí és el regidor d'Urbanisme.
En esta ocasió, pues, els tècnics de ports i també de contractació hauran de veure quina d'aquestes empreses és la que presenta una millor oferta de cara a gestionar en prestació de serveis. O sigui, la gestió la portarà l'Ajuntament, la gestió serà de l'Ajuntament i a partir d'ahir l'empresa de serveis és la que tindrà que posar, pues, tot el personal per poder donar el servei a tot el poble.
L'obertura de la piscina s'ha anat retardant per la complicació de la licitació, així com haver d'escollir entre 10 empreses diferents per a atorgar la prestació del servei. Desenvolupa Enrique Besalduc, regidor d'Esports.
És una licitació bastant complicada perquè ahí entren Deports, Contractació, Tesoreria, Hacienda, Mig Ambient, pràcticament entren que hi ha tots els departaments, Urbanisme, entre tots els departaments de l'Ajuntament. Entonces, el que ha dit Álvaro, s'ha de coordinar i una situació molt complicada. A mi també m'agradaria ficar en valor, bueno, de totes maneres, de la part política. Nosaltres hem treballat tots els dies en el tema de la piscina perquè que sigui el més ràpid possible una realitat que estigui oberta, però a mi m'agradaria ficar en valor la faena dels tècnics de l'Ajuntament.
Sorlí ha afegit que les obres de reforma de la piscina estan en la seva fase final i que s'estan executant les últimes millores derivades dels efectes de la dana. Finalment, avui tindrà joc la primera mesa de contractació per a començar el procés d'adjudicació. La secretària general del PSPP-PSOE, Diana Morant, ha assistit a l'entrega dels guardons Palmira Pla Pechobierto, organitzats pel PSPP-PSOE de Castelló i celebrats a Benicarló, que premien la lluita per la igualtat de col·lectius i persones individuals. Precisament Morant ha posat en valor la lluita permanent per la igualtat per a celebrar tot el que s'ha aconseguit i, d'igual forma, continuar reivindicant millores.
Per a nosaltres, lluitar per la igualtat entre les dones i els homes forma part de l'ADN no sols del Partit Socialista, sinó també de la societat i de la pròpia democràcia. Vam haver de suspendre esta entrega de premis que celebrem així a Benicarló per un tema de meteorològic, però ho hem reprès, perquè, com dic, per a nosaltres és molt important que no caiga de l'agenda ni social ni del partit, sobretot de l'agenda política, la lluita permanent per la igualtat. per a celebrar tot el que hem recorregut socialment, però també per a seguir reivindicant millores.
Així mateix, Morant ha volgut pronunciar-se sobre els pressupostos de la Generalitat recentment aprovats, acusant a Carlos Mazón, president de la citada institució, de triar la bandera del negacionisme.
Ara tornem a veure com un nou govern del Partit Popular amb la ultradreta, que ha tornat a les institucions, ataca els drets dels valencians i les valencianes. El dret a la igualtat de les dones, amb una retallada de més del 25% en polítiques d'igualtat. El dret a estudiar en la nostra llengua a les escoles, també amb una retallada brutal. El dret a estar protegits front a una amenaça que, si no l'hem vist amb tota la crueltat ara en la dana, que és el canvi climàtic i les conseqüències que té sobre la vida de la gent, i ara en sis, com a recepta d'eixa crisi, d'eixa drama, el Consell, el senyor Mazón, amb la bandera del negacionisme científic.
Pel que respecta als quarts premis, Palmira Pla Pechubierto, la categoria individual, el reconeixement ha caigut en Malú Blasco Querol per la seva destacada trajectòria en defensa dels drets de les dones i la igualtat. El jurat ha valorat la trajectòria de Blasco com a militant de base i regidora del PSPP-PSOE a Morella, sent una figura clau en la lluita per la igualtat de gènere a la comarca, amb l'impuls d'iniciatives com el Pla d'Igualtat Municipal i la seva col·laboració activa amb el grup de dones d'esports i altres col·lectius feministes. En la categoria col·lectiva, el PSPP de Castelló ha premiat a l'associació cultural Mena Desdirta de Peñíscola per la seva intensa trajectòria a la defensa dels drets de les dones i la igualtat. Creada en 2012 per Ruth Castell i Balma Bengochea, esta entitat va néixer amb l'objectiu de promoure el benestar femení a través de la dansa del ventre i la sororitat. A més, han impulsat tallers de feminisme i conferències sobre violència obstètrica, maternitat i igualtat, amb figures com Lorena Moncholí, Pat Merino i Anna de Miguel. Unes 60 persones entre representants sindicals i personal es van concentrar enfront del parador de Benicarló per a reclamar alternatives al tancament de la instal·lació, que el mes de novembre va quedar greument afectada pels efectes de la dana i fa uns dies va anunciar que estarà tancat durant 3 anys i mig per a dur a terme una reforma integral. Tècnics i perits van revisar els danys ocasionats per les inundacions de l'últim trimestre de l'any i van informar la necessitat de dur a terme una renovació completa. Este projecte resoldrà o ha de resoldre els problemes existents tant d'estructura per a garantir la seva estabilitat amb el pas del temps i fenòmens meteorològics com a les pluges torrencials. Des de la companyia han explicat que van oferir a la plantilla la possibilitat de ser reubicats per exercir el seu treball en altres establiments de la xarxa de paradores. Però en veure trontollar el seu present i futur laboral, este dilluns s'ha manifestat a les portes del complex exigint ser escoltats i que es tinguin en compte les seues situacions. La presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, ha visitat, al costat de l'alcalde de Benicarló, Juanma Cerdà, l'espai que serà objecte de l'actuació, que compta amb una inversió per part de l'institució provincial de quasi 500.000 euros. Estem parlant del nou camp de futbol. La visita també ha comptat amb l'assistència dels vicepresidents Héctor Folgado i Andrés Martínez i el diputat d'Esports, Ivan Sánchez. El nou camp projectat ampliarà les instal·lacions esportives situades en el camp de futbol municipal, les quals resultaven insuficients per a les necessitats actuals. Marta Barrachina és la presidenta de la Diputació de Castelló.
Una ciutat com Benicarló no podia estar només en un camp de futbol i bueno, era important que treballàrem conjuntament l'Ajuntament i la Diputació per atraure aquest projecte endavant, en el que d'ací uns mesos serà una realitat i més de 300 xiquets i xiquetes, perquè també hi ha molt de futbol femení, sí. Hi ha que ressaltar-lo així, podran vindre a este espai a jugar i a fer-li de reforç al camp que ja existia, i a més una instal·lació que l'Ajuntament ha preparat no només per a la pràctica del futbol, també és una instal·lació en la que l'Ajuntament vol, jo agraïs que aquest detall, que estigui oberta a la resta de la ciutadania, per a que quan no hi hagi futbol la puguin gastar per a una altra cosa.
El pressupost total per a la construcció del nou camp de futbol ascendeix a 605.064 euros, dels quals 599.000 és aportat a la Diputació de Castelló i el muntant restant l'aporta l'Ajuntament de Benicarló. El director general de Costa, Esports i Aeroports, Marc García, ha visitat Benicarló per comprovar l'evolució de les obres de construcció del nou passeig sobre la platja del Morrongo. Acompanyat per l'alcalde, Juan Macerdà, García ha pogut constatar el bon ritme de les obres que, segons les previsions de la conselleria, estaran finalitzades a finals de juny. Durant la visita, l'alcalde, Juan Macerdà, ha destacat la importància d'aquest nou passeig per a la ciutat i ha agraït l'aposta de la conselleria per fer realitat un projecte llargament esperat. Per la seva banda, el director general de Costes ha remarcat la voluntat del Consell de potenciar la integració entre esports i les ciutats. Les obres ja superen el 50% d'execució. En el marc de la visita, el director general ha anunciat que el port de Benicarló serà un dels 7 ports de la Comunitat Valenciana on s'instal·laran plates fotovoltaiques per garantir la sostenibilitat energètica. En concret, al nostre port s'instal·laran 175 plaques amb l'objectiu de fer-lo autosuficient des del punt de vista energètic. El magatzem de la Mar de Benicarló ha acollit la iniciativa Labora en Ruta, un cicle de fòrums d'ocupació impulsat pel Servei Valencià d'Ocupació, el Labora, que té com a objectiu acostar les oportunitats laborals a tot el territori valencià. Benicarló ha sigut aquest 2025 la primera seu de la província de Castelló que ha rebut este esdeveniment. Una de les activitats que més interès ha despertat entre els candidats i candidates participants és la marató d'entrevistes, un espai destinat a realitzar trobades de treball de 15 minuts que se servisquen per establir un primer contacte cara a cara entre empreses i persones en cerca d'ocupació. Marisa Mezquita és la directora general de Labora.
Des del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, el que volem és apropar a tots els usuaris, no?, de les oficines d'ocupació i possibilitar una intermediació laboral tan important a dia d'avui, que és aquesta cassació de l'oferta i la demanda, és a dir, donar a les empreses allò que necessiten, el perfil professional que necessiten, el millor perfil professional que necessiten, i nosaltres avui, sí, en aquesta instal·lació, se va a dur a terme aquesta mini-marató, no?, d'entrevistes.
A més, de manera simultània, també s'han realitzat conferències, taules rodones i tallers destinats a millorar el procés de cerca d'ocupació dels candidats i candidates. La regidora de Promoció Econòmica, Sònia Foix, destaca la importància d'esta gran oportunitat pel nostre municipi.
Des de la Regidoria de Promoció Econòmica impulsem una vegada més aquesta formació, aquesta ocupabilitat, aquesta empleabilitat per a tots els ciutadans de Benicarló i, com bé ha dit la directora, per a la comarca del nord, sobretot de Castelló, i bé, pues a disfrutar tots del fòrum i que siga molt, molt important per a nosaltres.
Per la seva part, l'alcalde de Benicarló, Juan Macerdà, apunta que Benicarló és un municipi amb moltes oportunitats.
És una aposta més per la formació i l'empleo, sobretot, a la nostra ciutat. Jo penso que tenim una ciutat amb moltes probabilitats, moltes possibilitats de tirar per avant. És obrir la porta a que totes aquestes persones puguen tindre les seues entrevistes i puguen accedir, pues, a un lloc de treball en condicions, no?
Les persones assistents també han pogut visitar la zona d'estants informatius, en la qual diverses entitats han donat orientació laboral, formativa i proporcionat també informació sobre les seues activitats. La policia local de Benicarló ha incorporat 7 nous agents i interins que ocuparan places vacants fins a la convocatòria de les places definitives a través d'un procés d'oposició. Amb aquestes incorporacions i sumant els 12 agents que es van incorporar al gener i que estan formant-se a l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, a l'IVASPE, es cobreixen totes les vacants d'agents derivades de jubilacions i trasllats a altres municipis. Ja s'ha fet efectiu el trasllat provisional de l'ecoparc a una parcel·la municipal situada darrere del cementeri municipal al camí d'Encobert, just al costat de la parcel·la on s'ubicarà el nou ecoparc definitiu. El trasllat està motivat per l'inici en breu de les obres d'urbanització del Pai Sant Isidre, molt proper a l'actual ubicació de l'ecoparc de l'Avinguda del Maestrat. Borja Castell és el regidor de Medi Ambient.
Anunciar també que en el pròxim plenari del Consorci de Residus anirà ja l'obertura de l'expedient de contractació per la licitació de la construcció del nou ecoparque, valorada en 930.000 euros, i evidentment això dona una resposta a les noves demandes de ciutadania i també d'usuaris que hi ha al municipi de Benicarló, i concretament pues, a donar una major oferta per a la reutilització i reciclatge de residus.
El projecte està finançat al 100% per Consorci de Residus i preveu la construcció d'un ecoparc tipus D, el més gran de la seva categoria, similar al que dona servei a ciutats com Castelló de la Plana.
Ràdio Benicarló, notícies.
Seguim a Ràdio Benicarló al nostre temps d'entrevistes i anem a parlar d'un projecte on Benicarló està dins. I és que 15 pobles de la comunitat valenciana transformen ja el fem marí en materials reciclats gràcies al programa Pleamar. Aquests 15 ports col·laboren en el projecte Digital Marine Litter Passport de la Fundació Ecoal, It Will Be i Amples per a transformar fem marí mediant innovació tecnològica i implicació dels pescadors de les distintes confraries pesqueres. I com hem dit, Benicarló és una d'elles. Anem a parlar d'aquest projecte, de la importància que té i dels avantatges que té aquesta transformació del fem marí en materials reciclats i una miqueta en què consisteix aquest projecte. I per a parlar de totes aquestes coses tenim amb nosaltres Andrea Ruzo, que és la directora de la Fundació Ecoalt, que és entitat coordinadora d'aquest projecte. Andrea, què tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por tenernos hoy con vosotros.
Estamos encantados de tenerte aquí en Radio Benicarló con nosotros. Y bueno, para empezar, para ponernos un poquito en contexto, cuéntanos qué es este programa Pleamar.
Pues el programa Pleamar es un programa de apoyo para organizaciones que trabajan en la protección de los océanos, que está canalizado a través de la Fundación Biodiversidad. Es un programa con fondos públicos que lo que hace es ayuda a organizaciones que llevan muchos años trabajando en el sector para conseguir financiación extra que pueda ayudarles a hacer pues proyectos que tengan una parte innovadora y en la que puedan también colaborar con varios sectores diferentes. Pues como en nuestro caso, por ejemplo, que el proyecto Digital Marine Litter Passport está realizado por AIMPLAS, que es un centro tecnológico, Fundación Ecoal, que es una organización medioambiental, It Will Be, que es una organización que trabaja para estudiar el impacto social de los proyectos.
Y ahora vamos a hablar, eso sí, de este proyecto del DMLP, el Digital Marine Litter Passport. Cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste este proyecto?
Pues este proyecto nace a través de la experiencia de las tres organizaciones que lo conforman. Nosotros desde Fundación Ecoal llevamos 10 años trabajando con los pescadores de toda la península y a nivel internacional de otros países. Trabajamos en 5 países recogiendo basura marina a través de su aportación voluntaria e intentando darle una segunda vida a esa basura, ¿no? Como decía, a día de hoy, en ese proyecto más grande que se llama Upcycling the Oceans, hemos retirado 1.900 toneladas de basura del fondo del mar. Uh-huh. Pero uniéndonos a la experiencia de AIMPLAS como centro tecnológico, que trabajan especialmente en buscar otros tipos de materiales que se pueden generar a través de la basura marina, ¿no? Sobre todo materiales plásticos, y de Bilby, que es esta organización que nos ayuda a entender mejor ese impacto medioambiental y social que están haciendo los pescadores de forma totalmente voluntaria, decidimos crear este piloto que se llama, como decíamos, DMP, para poder implementar una plataforma de trazabilidad que nos permita entender el recorrido que sigue la basura marina desde que se recoge y se deposita en un contenedor en el puerto hasta pues que se separa, se trata y se recicla y se puede utilizar para hacer otros materiales.
Uh-huh. En cuanto a ese tipo de materiales, cuéntanos a qué se suele destinar, porque la verdad es que se pueden hacer bastantes cosas.
Sí, la basura marina en este caso en realidad es una mezcla de muchas cosas. En el fondo del mar, desgraciadamente, se encuentran muchísimas cosas. Nosotros hemos encontrado bicicletas, hemos encontrado carritos de la compra, pelotas de golf. Entonces hay muchos materiales diferentes. Cierto es que, además de eso, muchos de esos materiales llevan mucho tiempo en el fondo del mar. Entonces, el nivel de degradación al que están sometidos es muy alto. Entonces, sí que es cierto que el reciclaje de ese tipo de materiales es más difícil que el reciclaje de otros materiales que a lo mejor pues no están sometidos a esas dos cuestiones que te comentaba. Pero sí que es cierto que una vez encontramos y separamos los materiales, sí que es posible reciclarlos como con cualquier otro material, ¿no? Por ejemplo, nosotros, a través de la Fundación EcoAlf, nosotros hay una parte específica con el otro proyecto que te comentaba, que son las botellas de PET, que son las botellas de agua normales, que esas, una vez retiradas del fondo del mar, se pueden reciclar y se puede hacer con ellas hilo. Ajá. Y con ese hilo se puede hacer tejido, que se incorpora en las colecciones de una marca de moda que se llama EcoAlf, que es española, no sé si la conocéis. Ajá. Y eso nos permite dar una segunda vida a ese tejido. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo de lo que podemos hacer, pero en realidad en el momento en el que aislamos esos materiales y los digamos, limpiamos y los ponemos en las condiciones mínimas necesarias para poder ser reciclados, se pueden utilizar en cualquier otra industria como una alternativa a los recursos naturales.
Muy bien. Una cosa que bueno, me ha sorprendido un poco es de esas cosas que podéis encontrar en el fondo del mar. La pregunta es un poco, a ver, cada material tiene su casuística, pero ¿cómo llegan ahí? Porque no me imagino cómo puede llegar un carrito de la compra, por ejemplo, al fondo del mar.
Pues mira, el 80% de los materiales que llegan al mar, llegan a través de la tierra. Entonces, pueden llegar mucho o porque son abandonados a nivel de la costa o porque son transportados por los ríos, que es una de las grandes fuentes de basura marina. Eso lo que quiere decir es que, al contrario de lo que muchas veces parece, no es el sector de la pesca el que más contamina el mar, sino pues otras fuentes que, como digo, son de tierra adentro, que son las que hacen que llegue allí esos residuos. Hay muchas casuísticas diferentes, ¿no? Porque hay puertos pues que están localizados en zonas muy turísticas y entonces se ve que la basura que se encuentra proviene de esos sectores. Hay otras zonas de en las que los barcos faenan, que están más lejos de tierra, se encuentran otro tipo de basura. Hay puertos que están localizados cerca de bases militares y se encuentran pues cascos de misiles también. Entonces, pero bueno, que la mayoría de la basura que llega al mar llega a través de la tierra.
¿Y cuál es el impacto sobre el mar que tiene? Porque como tú bien has dicho, hay ciertos materiales que son más grandes o a lo mejor cuesta más el tema del reciclaje y se van degradando. Entonces, también saber un poco poco también por concienciarnos, ¿no? ¿Qué impacto luego tiene en el mar? Porque siempre se habla mucho, por ejemplo, de que ahora mismo, es un ejemplo, pero que ahora mismo estamos comiendo más microplásticos que nunca, por lo que nos llega de lo que a lo mejor pueden comer los peces que después consumimos nosotros. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene esta basura marina si no se recoge y se recicla, como hacéis vosotros?
Pues el impacto que tiene, todos los materiales que se depositan en el mar van a tener un impacto, unos porque se degraden, incluso si lo piensas, los orgánicos, ¿no? Si tú echas material orgánico en una zona específica del mar, eso va a hacer que pues depredadores que quieran comer ese material orgánico se acerquen. Además de eso, dependiendo del tipo de material orgánico que ellos coman, si está fuera de su dieta, pues también les va a producir un impacto positivo o negativo. Entonces, sin quererlo, ya estás impactando en ese entorno. Pero a nivel de otros materiales que no sean orgánicos, la mayor parte de los materiales se degradan con más o menos rapidez. El problema del plástico es que es un material tremendamente resistente que está hecho para durar millones de años. Entonces, se degrada muy poco a poco. Y da tiempo a que muchos animales, y no solo animales, sino también pues plantas, ¿no? Y flora del lugar, pues también entre en contacto con eso. Entonces, lo que tenemos que evitar a toda costa, obviamente, es, una vez ya está allí, lo que tenemos que intentar es retirarlo, ¿no? pero lo primero y más importante es que deje de entrar basura en el mar, porque el impacto existe y va a existir siempre y va a haber un impacto. Para que te hagas una idea, se calcula que el equivalente a un camión de basura se deposita en los océanos cada minuto. Un camión de basura depende del material del que estemos hablando, pero pueden ser perfectamente 20 toneladas, ¿no? Si yo te digo que los pescadores de 5 países en 10 años han conseguido sacar 1.900 toneladas de basura, pero que cada minuto entra una tonelada, 20 toneladas de basura, pues vemos claramente, digamos, como la única forma que tenemos de evitar ese problema, que es que deje de entrar.
Es una barbaridad lo que nos cuentas, porque claro, está produciendo un impacto bastante, bastante grande, y ya no solamente pensando en nosotros como seres humanos, lo que hemos dicho del plástico que nos pueda entrar por consumir a lo mejor productos marinos, es que al fin y al cabo lo que es el ecosistema también nos lo estamos cargando bastante con esa cantidad de basura que entra desde la tierra. En este proyecto, ¿de qué manera, o sea, cómo trabajan los pescadores para poder reciclar esta basura marina? ¿Cuál es su aportación?
Pues los pescadores hacen la parte más, bueno, yo siempre digo que es la parte más importante de todo el proyecto, ¿no? Ellos, cuando salen a faenar, la realidad es que los pescadores, sobre todo los de arrastre, cuando levantan las redes se encuentran mezclado con el pescado muchísima basura. Eso es algo que ocurre todos los días. Nosotros lo que les pedimos es que esa basura que se encuentran en las redes, que la lleven a puerto y la depositen en unos contenedores que tenemos específicos del proyecto, que son solo para basura marina. Entonces, ellos echan ahí toda la basura mezclada, y cuando esos contenedores están llenos, nosotros trabajamos con empresas de gestión de residuos que van a buscar esos contenedores al puerto, los llevan a sus plantas de gestión de residuos y allí los separan esos residuos por categorías, ¿no? Pues los plásticos de alta densidad, plásticos de baja densidad, metales, un poco cada uno de los materiales. Todo es lo que nosotros les pedimos dentro de este piloto es que ellos nos guarden los plásticos, porque son aquellos que sabemos que tienen, por los estudios iniciales que hemos empezado a hacer, que sabemos que tienen más posibilidad de ser reciclados y nosotros podemos crear otros materiales con ellos. Entonces, les pedimos que nos guarden esos materiales y el resto de materiales son introducidos en el flujo normal de reciclaje. O sea, el aluminio, ¿no? Pasa a ser reciclado por la planta. Pero en esos plásticos, nosotros lo que hacemos es trabajamos con AIMPLAS, con el Instituto de Estudios del Plástico, y lo que hacemos es, estamos viendo que otro tipo de materiales se pueden desarrollar con esos plásticos que están en esas plantas, ¿no? Entonces, ellos ahora están empezando a hacer esos estudios para que nosotros podamos entender qué otros ejemplos de economía circular se le puede dar a esos residuos.
Muy bien. Lo que también hace o tiene muy presente este proyecto es la igualdad de género en el sector pesquero. Y me gustaría que nos contases un poco cuál es la situación actual y de qué manera vosotros impulsáis un poco esa igualdad de género en este sector, que mayoritariamente... La verdad es que aquí, por ejemplo, Benicarlo es un gran ejemplo de cómo siempre se ha tenido muy en cuenta el trabajo de las mujeres, tanto en el campo como en el mar, pero sí que es cierto que normalmente ha sido un trabajo de los hombres salir a faenar y en las mujeres a lo mejor encargarse pues del tema de las redes, del tema de tal, de cual. Entonces, por saber un poco cómo trabajáis esto también en el proyecto.
Pues sí, pues mira, nosotros en el proyecto, la verdad, bueno, en general en el sector de la pesca, la presencia de las mujeres es muy minoritaria. Ayer salía un artículo con una pescadora con la que trabajamos nosotros del puerto de Arenys de Mar, Miriam Artacho, en el que se hablaba de que alrededor del 3,3% de las personas que trabajan en el sector son mujeres, ¿no? Entonces, hay muy poca representación de las mujeres en el sector. Sí que es cierto que también desde la Federación de Pesca se está intentando impulsar que haya más y más presencia de mujeres, pero no podemos negar que sigue siendo todavía minoritario. Nosotros, dentro de este proyecto, lo que buscamos es visibilizar esos roles de esas mujeres que están en esos roles para, uno, obviamente darles valor a su trabajo, pero dos, también entender por qué están en ese tipo de trabajos, cuáles son las principales barreras, ¿no?, que ellas piensan que hacen que no haya más mujeres en ese tipo de trabajos, y entender un poco también su situación en ellos, ¿no? Uh-huh. Lo hacemos no solo a nivel de mujeres pescadoras, sino también personal de puerto, uh-huh, personal dentro de las otras instituciones, porque al final es la estructura que va a permitir que todo el sector siga funcionando, ¿no?
Y también otra cosa que se trabaja mucho en el proyecto es el impacto que esto tiene, porque claro, al fin y al cabo estábamos hablando de una labor voluntaria de los pescadores de las diferentes cofradías. Entonces, pues un poco también como que dentro del proyecto trabajáis mucho el ¿cómo decirlo?, sesiones formativas para ayudarles un poco a entender el impacto que tiene lo que están haciendo, porque es eso, al fin y al cabo lo están haciendo de forma voluntaria. Coméntanos un poco más sobre este aspecto.
Sí, esta parte para nosotros es muy importante y es algo que especialmente para mí me lleva casi obsesionándome durante los últimos años, y es cómo podemos hacerles entender a ellos y también que la sociedad entienda la importancia y el impacto social y medioambiental de la labor que están haciendo ellos. Porque al ser de forma totalmente gratuita, es cierto que podemos comunicar toneladas de basura, ¿no?, que ya son datos bastante impactantes, pero eso en el fondo no está hablando de todo lo que implica el trabajo de ellos, ¿no? ¿Cuál es cómo está influyendo en la naturaleza el hecho de que ellos recojan esas toneladas de basura, ¿no? ¿Cómo les influye a ellos, ¿no?, como pescadores el colaborar en un tipo de proyecto como este, ¿no? ¿Qué les aporta? Y también en su comunidad, ¿no?, ¿cómo son ellos vistos al participar en este tipo de proyectos, tanto por los otros pescadores como por otros miembros de esta comunidad? Por ejemplo, nosotros tenemos muchos pescadores que han empezado a colaborar con el proyecto y que luego ellos mismos se sienten orgullosos de ese mensaje y empiezan también a ser en su comunidad agentes de cambio, ¿no? Empiezan a ir a escuelas, a dar charlas, a estar más orgullosos todavía del sector de la pesca, y yo creo que esa parte es lo que al final da incluso más valor al proyecto, ¿no? Que sea un proyecto que ellos estén ejecutando porque entienden que lo que están haciendo es muy importante y que además se posiciona como las personas que están protegiendo el mar y que están transmitiendo a la sociedad la importancia de protegerlo, ¿no? Entonces, esa parte que está liderada por It Will Be, para nosotros es una de las más importantes del proyecto.
Además, sobre todo en un momento en el que la pesca se encuentra, bueno, el sector pesquero se encuentra en un momento bastante bastante delicado por esas restricciones que vienen desde la Unión Europea. Entonces, yo creo que esto también les puede servir como aliciente para su trabajo, porque claro, a pesar de las dificultades que están teniendo, pues bueno, tienen un impacto en el, no solo en el mundo de la pesca, sino en el mundo del, bueno, en la parte medioambiental. Entonces, no sé, yo desde mi perspectiva veo que eso también les puede ayudar un poco a seguir remando a contracorriente.
Sí, o sea, para nosotros eso sería ideal, ¿no? Si nosotros pudiésemos, porque sí que es cierto que este año ha sido especialmente crítico esa negociación de días de pesca, pero es algo que se lleva arrastrando desde hace ya muchos años, ¿no? Entonces, sí que nos gustaría que, si de alguna forma lo que nosotros estamos haciendo puede ayudar a visibilizar otras realidades que existen en la pesca, que van más allá del número de días que se pueden pescar o no, sino todo lo que hay detrás y sobre todo todas las personas que hay detrás que están trabajando por proteger los mares para que todos podamos seguir disfrutando de ellos y también pues alimentándonos de ellos, yo creo que sería sin duda alguna un éxito.
Y para avanzar, Andrea, cuéntanos el siguiente paso, digamos, en este proyecto, o cuánto tiempo se va a durar, o si también el tema de cómo se adhieren las diferentes cofradías a este proyecto, porque claro, como hemos dicho en la introducción, bueno, aquí en la comunidad valenciana son 15, pero luego también hay en la región de Murcia y en Cataluña. Entonces, cuéntanos un poco cómo es ese proceso de adherirse a este proyecto desde las cofradías.
Pues nosotros, como te comentaba, las cofradías con las que trabajamos forman parte de una red que nosotros conocemos previamente por el trabajo que lleva haciendo la Fundación Ecoalf de los últimos 10 años, ¿no? Entonces, son cofradías que ya han estado trabajando con nosotros en el proyecto Upcycling the Oceans. porque es necesario también, obviamente, conocerlas, que entiendan el proyecto, que entiendan un poco la logística, pero la verdad es que engloban el proyecto de Upcycling the Oceans engloba a la gran parte de las cofradías españolas. Es, no sabía decirte exactamente un porcentaje, pero a lo mejor el 90% de las cofradías españolas. Entonces, nosotros desde la Fundación, toda cofradía que esté interesada en unirse a un proyecto de recogida de basura marina, obviamente puede contactar con nosotros, y en el caso de que nosotros podamos, encantados de que así sea, o si en la zona se estuviese implementando otro proyecto diferente al que le pudiéramos redirigir, también lo haríamos, ¿no? Pero en este caso nosotros hemos escogido estas cofradías, que no son todas tampoco con las que trabajamos, por una cuestión también de cercanía con EMPLAS, por el tema del envío del material, y también cercanía con los gestores de residuos que nos van a ayudar a implementar ese piloto de trazabilidad, ¿no? La idea es que una vez hagamos esta primera fase a una escala más pequeña, podamos en el futuro expandir ese piloto, digamos, a todas las cofradías y a todos los gestores con los que trabajan.
Y para finalizar, Andrea, esto es mirar muy muy al futuro, ¿no? Pero también para entender la importancia de este proyecto y de la labor que realizan los pescadores, pues bueno, eso, ¿cuál es el futuro de este tipo de proyectos en cuanto a recogida de basura marina? Quiero decir, ¿cómo veréis que beneficiará en un futuro reducir al maximísimo? Va a ser muy complicado el tema de la basura en el mar, pero bueno, ¿qué se conseguirá, vosotros creéis, si se continúa con esta recogida?
Pues nosotros lo que esperamos es, primero, que se conozca el problema, porque la realidad es que la mayoría de las personas son totalmente inconscientes sobre el hecho de que estamos tratando los océanos como un vertedero. La cantidad de basura que hay en el fondo del mar es imposible imaginarla hasta que lo ves. Y eso, aparte de por un tema de sensibilización, por un tema de ciencia, de generación de datos, es importante. Nosotros cuando, además de hablar de kilos de basura y además de hablar de materiales que recogemos, nosotros también hacemos lo que se llama caracterizaciones científicas, que nos ayudan a entender que el origen de esos materiales y además un poco la concentración en la localización en donde se han encontrado. Con eso nosotros creamos mapas de calor que nos permiten identificar como los puntos clave de basura marina. Eso es importante también porque nos ayuda a identificar dónde ya hay un problema y a entender de dónde viene ese problema. Entonces eso es algo que para nosotros nos parece un paso intermedio para conseguir que la basura deje de existir. Pero sobre todo, como decía antes, lo más importante es que deje de entrar. O sea, que seamos conscientes de que tenemos que producir muchísimos menos residuos, porque no, el mundo no puede continuar, o sea, no tiene capacidad para recibir la cantidad de residuos que estamos generando, y que aquellos que generemos, que los intentemos tratar de la mejor forma posible. Con reciclaje, obviamente, depositándolos en los puntos limpios. O sea, si un carrito de la compra, aparece en el mar, es porque no se ha depositado en un punto limpio.
Efectivamente.
No tendría que aparecer en el mar. Entonces, con esas cosas, es la única, con esa combinación de muchas cosas, es la única forma entre todos podemos un día decir, pues mira, los océanos ya no están llenos de basura.
Pues Andrea, ha sido un placer tenerte con nosotros en Radio Benicarlo para hablar de este proyecto en el que, recordemos, bueno, nuestra cofradía de pescadores, nuestro puerto está colaborando también recogiendo esa basura marina para poder transformarla en otro tipo de materiales. Y como tú bien has dicho, también recalcar un poco que es curioso, no es dentro del mundo marino, pero por ejemplo aquí en Benicarlo también intentamos recalcar muchísimo lo de los voluminosos que se dicen, pues llevarlos a los puntos limpios, porque luego, mira, pueden de alguna manera acabar en el fondo del mar, como nos has explicado, y eso es algo que tenemos que evitar. Entonces, más allá de poder acabar con todo ello, lo principal es que no entre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengas un muy buen día.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Adiós.
L'informatiu amb Claudia Cozar.
T'agradaria formar part de la comissió de festes? Presenta una instància al Registre General de l'Ajuntament. Si tens il·lusió i ganes de treballar per les nostres festes, no t'ho penses. T'esperem. Veus de casa, amb Anna Álvarez. Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació. Ajuntament de Benicarló.
Ràdio Benicarló. Som la teua veu.
Veus de casa. Esports.
I arrenquem les seccions avui, encara que el temps avui sí que ens acompanya, sí que fa una mica de solet i ens doni alegria. Més alegria encara ens donaran les notícies que ens porta avui Vicent Ferrer. Bon dia, Vicent.
Hola, Anna. Molt bon dia.
Solejat,
bon
dia. Però fresquito,
eh?
Sí, solejat, però fresquito. Bueno, paso a paso, Vicent, no volem tot de cop.
No.
Anem a parlar d'esports, com cada setmana, i avui, bueno, pràcticament podem ficar este obviar de Champions, no?, tan famós en el món dels esports, perquè el futbol sala ens va donar una gran notícia.
En efecte, perquè quan passen els anys els aficionats del Servigrup Peníscola, més de mig miler van viatjar a Múrcia, podran dir, jo vaig estar allí, però bueno, com guanyava la Copa d'Espanya. La d'aquesta edició ha sigut el triomf del treball ben realitzat, la fe total en la victòria d'un grup que és una pinya, amb un grup que els ha fet creure que era possible. I tot això després de deixar fora a tres equips cuyos pressupostos estan pues, molt lluny dels que té l'equip peníscolà. I en tres baixes importants, tres jugadors que habitualment són titulars, que van tindre que seguir el partit des de la grada perquè no eleccions. I un partit que vas començar en diversos sustos. Primer, un remat al palo de Neguinho, en el primer minut. Després, una doble parada de Gus, que es va ressentir i va estar dos minuts fora del partit, entrant, pues, en Gio, fins que va tornar. I enmig, el primer gol, obra de Luciano Gauna, després d'anterior creuat. Amb el 1-0, de nou, va intentar Neguinho, però en Gus es va lluir. Després d'un saque de banda, va arribar al segon a l'aprofitar de Cosancho un rechace dins de l'àrea. Al Palma li va tocar apretar i va acurtar el marcador al marcar Bruno Gómez. Però l'alegria es va durar poc perquè al minut següent Luciano Gauna, en jugada ensaiada, aprofitava un pas de Gerai per a col·locar el 1-3. I en l'últim minut, Fabinho col·locava 1-2-3 en el que va acabar la primera part. En la segona part, un remat de Ribillos que Guix va tindre en dos temps. Els dos equips buscaven els gols, però els sistemes defensius deixaven pocs de huecos. Hasta que el minut 23, Guix va cruzar la divisòria del camp, ningú li va sortir al pas, va saltar, va obrir desmarcat a Pablo Muñoz, li va passar el baló i este va marcar de tiro creuat el 2-4. A partir d'ahir, el Palma va intentar millorar el marcador i a falta de 10 minuts, Fabinho marcava el 3-4 per a donar major interès al partit. Hi havia temps per a tot, però el de Santi Valladares van saber mantindre bé la calma, per la que, a més, Gus, una altra vegada, es va lluir en un remat de Gordillo. I en vista que els minuts passaven sense efecte, l'entrenador del Palma, Antonio Vadillo, va passar a jugar de sí, que com sempre el Peníscola sap defendre molt bé. Les possibilitats del Palma van caure quan fou expulsat en una roja directa, quan un jugador del Peníscola s'anava sols de cara a la porteria i van acabar pues, en un de menys. La veritat és que a l'acabar el partit la tensió es va acabar i es va convertir pues, una alegria entre jugadors, tècnics i els aficionats que van mostrar l'alegria, ja sigui des d'aquí. Felicitats a l'equip Peñíscola per fer un hito, ganar la Copa d'Espanya, cosa que els equips menudets ho tenen sempre més difícil.
Ho tenen més difícil, però no impossible, ja ens ho ha demostrat aquest equip. Bueno, pues, magnífic, ens ha donat aquesta alegria i que bueno, ja s'han guanyat el seu merescut descans, no?
En efecte, no, perquè escolta, la setmana que ve ja tenen partit de Lliga. Però és cert que avui hi haurà una recepció oficial de l'expedició a la plaça de Santa Maria i allí ensenyaran la copa pues, no a tots els seguidors, sinó a tota la ciutat de Peñíscola i aficionats.
Que bé, pues allí estarem apoyant-los també i donar-los el nostre caliu. Seguim ara amb el bàsquet, amb el club de bàsquet Benicarló.
Sí, perquè ahir el Madres Olí Benicarló va acabar derrotat davant del Sant Antonio per fallos propis en atac. Crec que en defensa l'equip va estar realment molt bé. És més, va aconseguir en diverses ocasions que el rival no pogués anotar en els 24 segons de possessió que hi ha. Però aquest treball no va ser correspost en atac, ja que es van acabar perdent 18 balons. I la veritat, això són 18 possibilitats més per a l'equip rival. El percentatge de tir va estar molt per debaix de lo normal, tan sols un 38% de cert. I no se va saber aprofitar la superioritat al rebote, perquè ahir sí que van anar. Afortunadament, els resultats de la jornada van favorir a l'equip que seguís setè la classificació. Una primera part igualada en els primers 10 minuts i després un segon quart en l'equip va aconseguir la màxima avantatge del partit, 33-21. Però a partir d'ahir l'equip, no sé què li va passar, l'entrenador jo crec que ahir no va saber tallar el més pront possible la sangria, perquè els de Sant Antoni van fer un parcial de 13-1 i ahir van trencar el partit. I a partir d'ahir, sempre pues, detrás d'ells al marcador, que inclús se'n van anar de 10. Ja hi ha una reacció de l'últim quart, però quan l'equip estava només a 2 punts, es va perdre un altre balón tontament, i la veritat és que això, estos regals en un equip com el Sant Antonio va saber-ho aprofitar. Ara, pues, oblidar el partit i pensar el proper, que serà a la canxa del Gandia, el proper dissabte.
Pues es desitgem moltíssima sort en este proper partit, i ara ens anarem dins de l'aigua perquè anem a parlar del club de natació.
I, a més, important perquè el club de natació Benicarló va sumar 2 medalles al Campionat d'Espanya Màster que es va disputar a Oviedo. Jordi Curto i Paula Bretó van aconseguir la plata en la prova dels 300 metres lliures. En un cap de setmana, els 2 nedadors de màsters de l'equip Benicarló van viatjar a Terres Asturianes per a disputar el nacional de llarga distància. Els 2 optaven pel mateix programa de proves, nedant les de major distància, 3.000 i 1.500 metres lliures. Paula Bretó, en la categoria de més de 45 anys, va aconseguir la medalla de plata en les 3.000 metres lliures en una dura carrera, acabant en una marca de 46 minuts, 45 segons, minuts i 23 dècimes. Mentre que en la prova de 1.500, tot i nedar en major regularitat, va quedar quarta, quedant a menys de 2 segons de la medalla de bronze. Per la seva part, Jordi Curto, major de 30 anys, repetia idèntics resultats, sumar una nova medalla de plata als 3.000 metres lliures en 45-52-01, i en la prova de 1.500 també va acabar a quart. Pues, la veritat és que al final pues, el campionat físic va ser importantíssim, però ja que felicitar els 2 perquè un campionat d'Espanya ningú regala res.
Això és de veres i bueno, ha de ser així, no? Perquè la competició és el que marca. Acabem avui parlant d'escacs.
Sí, perquè fins a 31 jugadors de totes les edats es donaren cita durant 3 dissabtes a la tarda del Memorial José Miguel Aicar 2025, torneig de partides ràpides que el club que Benicarló organitza en record que fa un gran jugador. En les primeres rondes, el dissabte 22, el sub-12 en postiu Unai Fontanet va imposar per 3-0 a l'experimentat Vicent Ferrer, habitual als podis dels torneigs benicarlandos. També el sub-8, Vinarocent Nizar Ali Mouch va aconseguir 1.5 davant de l'adult anfitrió Roberto Tipan. Mentre que cal destacar el molt bon joc del sub-12 local, Darien Badea, que en front d'un solet company, Agustín Llorat, tot i que en aquest cas no va poder arribar a puntuar. Després de la primera jornada, 6 jugadors compartissin 4 punts possibles al seu marcador i s'enfrontaran entre ells este dissabte 29 als primers tablers de la tercera ronda. Luis Sárez, Andorra, Vicent Villarroya en Fontanet i Salvador Jardí en Àngel Martín. Per altra banda, el diumenge 23 va tindre lloc els vuitens de final de la segona provincial entre els campions de tots els grups de la categoria. El sorteig pur va afavorir el Rússia A en el factor canxa per l'enfrontament a casa contra el Pineda de Mar, que afrontava un llarg desplaçament. L'equip format per Enric Gallardo, Enoc Altamás, Mari Domínguez, Ximo Vives, Miguel Gea i Albert Torrents, amb el suport del delegat Lluís Suárez, es va imposar per 6-0, situant-se entre els 6 millors equips de tota la categoria i esperant el rival per aconseguir el quart de final este proper 2030. I a la tercera ronda del campió de veterans de Tarragona, el fill Albert Torrents va aconseguir el primer punt, situant-se el 38 d'un total de 51 jugadors. El torneig es fa a Cambrils durant 8 rondes fins al 2 de maig.
Pues ja sabem que els escacs és també un esport que aquí valorem molt a Benicarló, que el nostre equip està a tope, sempre voltant per ahí. Així que els desitgem el millor. Vicent, és tot, no?
Ah, això és tot. Avui deixem el futbol a banda perquè millor no parlar.
Moltíssimes gràcies, com sempre. I la setmana que ve tornem amb més esports. Adeu.
Adeu, Anna.
Veus de casa, amb Anna Álvarez.
Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació, Ajuntament de Benicarló.
Ràdio Benicarló. Som la teua veu.
Veus de casa, amb Anna Álvarez.
Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació. Ajuntament de Benicarló.
Ràdio Benicarló. Som la teua veu.
Seguim a Ràdio Benicarló al nostre temps d'entrevistes i com bé sabem nosaltres tenim ací a Ràdio Benicarló una secció que es diu Ràdio Fenòmens i un dels programes ens van estar parlant de que estan jugant a bàsquet juntament a un equip dins del club de bàsquet d'ací, de Benicarló. I com ens va agradar molt els que es van contar, vam dir, escolteu, volem saber molt més d'aquest projecte i també de com el club de bàsquet de Benicarló ha fet aquestes iniciatives perquè no només està l'equip de persones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual, sinó que també està l'equip de salut mental. I per a saber una miqueta com sorgeix aquest projecte també, perquè és beneficiós l'esport quan tens diferents discapacitats i sobretot com s'ho està passant el nostre equip, tenim amb nosaltres avui a molta gent a l'estudi i quan tenim a molta gent a l'estudi a mi m'agrada que primer se presenten ells mateixos. Comencem per aquí.
Me llamo Nicole.
Hola, Nicole, ¿qué tal? Me encanta de tindre ta sierra de Benicarló.
Me llamo Ana.
Hola, Ana, me encanta de tindre ta sierra de Benicarló. Dos de los jugadores del equipo.
Soy Eloy.
Hola, Eloy, el entrenador, de un dels entrenadors de l'equip, perquè tenim així a una altra entrenadora, per allà.
Soc Berta.
Hola, Berta, encantats de tindre't així a Ràdio Benicarló, per allà.
Bona tarda, jo soc Quique Besalduc.
Quique Besalduc, director general del Club de Bàsquet Benicarló, que és el que ens contarà una miqueta com sorgeix totes bueno, aquestes iniciatives. I per allà...
Miri, Juanmi, que ja me coneixes de Benicarló del bàsquet.
Juanmi, fes una cosa, agafa el micro, posa-te-lo una miqueta més ahí, una miqueta més còmode, perquè clar, és que ahir abans hem tingut a un xiquet assegut i per això estava una miqueta baix.
Vale, tranquil, no passa res.
Encantats de tindre't així, Juanmi, amb nosaltres en Ràdio Benicarló. Bé, per a començar una miqueta a conèixer aquest projecte, Quique, vaig amb tu com a director general, no només estem dient eixe equip de discapacitat intel·lectual, sinó que també tenim un equip de salut mental, però primerament, com sorgeix la idea de fer aquests dos equips e introduir-los dins de la cantera del Benicarló?
Sí, bona tarda a tots i gràcies com sempre per convidar-nos i avui parlem de, bueno, del tema de l'equip de discapacitat intel·lectual i de salut mental, no? que és molt important per a nosaltres i que estem molt contents i molt, molt orgullosos de poder treure este projecte endavant. El tema és que de nosaltres, des de la directiva, sempre des del club i que pues, ja sabeu que s'ha fet molt gran i que per la nostra posició considerem que tenim que fer algo més, no? Sempre i tirar un passet cap avant en aquest aspecte. I la idea sorgeix quan vam parlar, sobretot en Eloi, que també està aquí, el tema de poder llançar un equip de discapacitat intel·lectual. Mm-hmm. Nosaltres érem sabedors que aquest tipus de gent fa moltes activitats, però el que realment no tenien cap tipus d'activitat era una activitat física, que és superimportant tant per un aspecte de salut, com mental, com per molts altres factors. I per això vam decidir que era molt important poder treure este projecte cap avant, tant l'equip de discapacitat intel·lectual com també l'equip de salut mental. I bé, pues vam començar primer parlant sobretot en Pili, que és la presidenta de Fenòmens. A partir d'ella ens vam parlar en la taula de discapacitat que agrupa totes les associacions de discapacitat de tot Benicarló i alrededors, i ahir se va fer una primera exposició que vam anar l'Oi i jo a exposar-lo. Es va agradar molt la idea, vam començar entre tots a manejar-lo també en el centre ocupacional, en Afanies, bueno, en totes les associacions, i a partir d'ahir pues, vam dir que, bueno, que intentaríem traure-ho, pues, una primera idea de 9-10 jugadors, jugadores per poder traure-ho. Mm-hmm. Ara actualment ja tenim 18 jugadors, si no m'equivoco, Eloi, si no me corregixes. I el tema de salut mental pues, va ser algo paregut, perquè quan s'ha plantejat el tema de poder o agrupar-los o fer dos equips diferents, se va decidir fer dos equips diferents perquè és un perfil de jugadors i de persones diferents, i el de salut mental pues, ara compta en 9 jugadors.
Molt bé.
I bueno, pues, estem la veritat que molt contents perquè és un projecte nou d'aquest any, però un projecte que s'ha agarrat amb molta força.
Sí, sí, veiem que s'ha agarrat amb molta força, sobretot tenint en aquest equip de, per exemple, de discapacitat intel·lectual 18 jugadors, que és una cosa que no es val a dir, la veritat. I una cosa que volia comentar, si m'ho permets, amb Berta, perquè Quique ha comentat el tema de que les persones amb discapacitat intel·lectual sí que tenen moltes activitats a l'abast, però sempre com que la part d'esport, la part física, com que se fa menys, se fa més tipus cognitiu, tipus tal, però la part física falla. En això és una realitat.
Bona tarda. Jo soc monitora deportiva, que estic treballant en la campanya d'hivern, i l'esport escolar també. Uh-huh. I jo faig en ells treballo els dissabtes i faig moltes activitats esportives. Uh-huh. Però sí que me dono compte que Benicarló se volque molt en tot tipus d'activitats, però el que és esportivament jo trobo que falta una miqueta. Uh-huh. I quan me va dir Eloi, bueno, primer m'ho vas dir tu, me pareix, Quique, que estava esta activitat, jo no m'ho vaig pensar, vamos, estava emocionada perquè els agrada molt el bàsquet. Uh-huh. El bàsquet és una activitat que jo tots els dissabtes faig bàsquet. Uh-huh. O sea, és que és algo que els agrada moltíssim. I som 18, però vol apuntar-se més gent.
Ah, que això és important.
Encara
hem de dir.
Dos més per ara.
Molt bé.
O sigui que...
Sí, de fet, és agrada perquè jo així, amb aquests jugadors que tenim, jo els veig en el pavelló tots els caps de setmana, o sigui que doy fe de que s'agrada molt el bàsquet i també practicar-lo, que és una cosa que moltes voltes no tenen eixa oportunitat. Anna, vaig amb tu. Conta'm una miqueta com són els entrenaments en el vostre equip.
Pues los entrenaments són els dimecres... Uh-huh. A les, bueno, són per la tarda de 5:15 a 6:15.
Uh-huh. I Nicole, per exemple, tu, conteu-me una miqueta el que feu.
Pues primer entrenen, bueno, calentament, fent calentaments d'estiraments, primer, uh-huh. Tot que estiren el cos. I luego, per exemple, antes d'això, fent una carrera, una mitat de carrera, que ens diu Eloi, pues camineu hasta el punto, o lo que siga. I després, entre mig, nosaltres juguen a Josh. Te pots dir.
Uh-huh. I, Juanmi, Eloi és bon entrenador?
Hombre, pues la verdad es que sí.
¿Sí?
I se porta molt bé.
¿No és dur?
No, bueno, se porta molt bé i fa bones faenes.
Això és perquè està l'entrenador davant, estic segura, perquè vos picarà canya, segur. Eloi, vaig amb tu una miqueta també, per a saber com s'estan desenvolupant els vostres entrenaments i també els beneficis que vosaltres veieu que es reportais.
Pues bona tarda, primer que res. Uh-huh. La veritat que el primer dia que vam començar van vindre tots allí, estàvem molt il·lusionats. La majoria, hi havia gent que a lo millor no arribava ni a canasta en la pilota, vull dir que era una miqueta... De veritat que vaig pensar, ui, on m'he ficat jo? Què vinc a fer jo aquí? Però quan va començar el segon entreno vaig dir, ui, esta gent és la mateixa que el primer dia i pareix que ha millorat, però va millorar de veritat que moltíssim. Uh-huh. I cada entreno que passe se nota que milloren el 100%, només del 100%. I jo, la veritat, que m'agrada i estic content de veure la seva evolució del primer dia a ara, que portem ja uns mesos, i de veure com ha evolucionat, i estic molt content de tot, la veritat.
Bueno, teniu a l'entrenador content, que és una cosa molt important, perquè si l'entrenador no està content, sí que les coses no eixen, i nosaltres això ho sabem. Berta, vaig amb tu. Quins beneficis també reporta la pràctica esportiva, i en concret en el bàsquet, quan tens aquest tipus de discapacitats? Perquè, clar, és totalment, o sigui, els entrenaments seran pràcticament igual, però els beneficis són molt diferents. Quins beneficis tu creus que es reporta?
Pues ells, en aquest moment que estan fent l'activitat, se desinhib... És que en valencià me costa una mica.
Bueno, se desinhibixen, sí.
Se motiven molt, són molt, com diria, competitius, mm-hmm. molt, i entonces uns altres és com a que, va, jo vull guanyar, jo també, i és una motivació que acaben jugant, fem-nos jugant altres, no sé, jo crec que per tots els cantons que ho mires, l'esport és panells, il·lusió, tot.
També el que sempre comentem, que això per exemple comentàvem amb la taula de discapacitat les voltes que hem tingut així, és que també el tema dels entrenaments, de tal, com que també te crea una rutina, que això també és molt positiu per a, sí. Bueno, no només per a ells, per a totes les persones, tindre una rutina és positiu. I també això, eixa part tal volta de mobilitat, de salut, de també tindre una miqueta en compte el nostre cos, que no se dona en altres activitats, jo crec que és molt, molt positiu. Eloi, te preguntarà tu, quines diferències trobes que podria haver-hi entre els entrenaments de, jo que sé, de qualsevol categoria i és que feu vosaltres, o si n'hi ha alguna, claro.
A veure, jo no te sabria contestar molt bé en esta pregunta perquè tampoc a lo millor estic als altres entrenaments. Jo te puc dir que als nostres entrenaments lo que veig és que fiquen moltes ganes
i que quan dius algo no hi ha mai cap problema. Ell adverta que són competitius. A vegades quan acabem els entrenos fem un joc que s'hi diu el cau, que bueno, molta gent sabrà el millor el que és per exemple el que tire primer si la falla i el de detrás la fa, entonces queda eliminat. I n'hi ha vegades que n'hi ha algun enfrontament perquè algú ha eliminat a un altre, vull dir que n'hi ha una miqueta de... Però en realitat tots se porten molt bé i se veu molt, molt, molt de companyerisme.
Bueno, va dir.
El companyerisme, que és molt important.
Sí.
Ells s'ajuden entre ells, però contínuament, eh? Mm-hmm. És tan bonic...
I si algú té algun tipus de problema, tots van allí, l'abracen, li diuen que no passa res, que vull dir que és una cosa que veus que és aquest companyerisme i això que tindríem que tindre de veritat també totes les altres persones.
Mm-hmm. Són un equip al final, perquè sí. D'això se tracta, a banda d'amics, perquè també són amics i tal, però són un equip que és lo important quan estàs a la pista. Nicola, tu què és el que més t'agrada del bàsquet?
Pues lo que més m'agrada, de moment, pues antes te podia dir que no sabia tirar ni un balón en la canasta, com diem, pues ahora me agrade a eso tirar un balón en la canasta. Es como, digamos, uno de el meus esports de esportius favorits que m'agrade de moment.
De moment, no, però el que ha comentat Eloi de la evolució també, que moltes
Nicole.
Voltes...
Nicole és un dels grans exemples.
Sí. Ah, conteu-me aquí.
Sí. Conta,
sí, perquè me recordo jo els primers entrenos que agafava la pilota i tirava i no hi havia manera de poder tocar l'aro. I ara la veus com tire, veus que ha millorat la seva manera de tirar i a més veus que si tire 10 vegades, les 10 vegades arriba a la cistella i a més té molt bon promig. Vull
ostres,
dir que,
o sigui, que tenim aquí a la tiradora.
És prometedora, eh?
Sí, tenim aquí a la tiradora de l'equip, que fort. Ja després s'aficionarà, començarà amb els triples i no n'hi haurà qui la pare. Anna, si tu hagués de dir una cosa que t'agrada tu del bàsquet?
A mi, los triples.
Los triples, oh, bueno, aquí està la
del triples de, o sea, vull dir de mig camp.
Ala, damunt balo fort. O sea, perquè tu pots dir, bueno, vale, un triple que estàs ahí quasi...
Bueno, no tan ajunt, sinó...
No, és de mig camp. Jo te veig a ti que tu vas a pes de mig camp.
Dono fe perquè a vegades els dic, boteu el balón, arribeu hasta baix de la cistella i tireu a tablero. Jo sempre els dic, quan van pel costat, que tiren a tablero, sí. Perquè això del tablero pareix que el bàsquet ha desaparegut.
Sí.
I quan tires a tablero, moltes vegades la majoria van dins.
Ostres.
I entonces ella sempre se queda més apartada de fora del tablero i dic, a veure, Anna, tens que arribar hasta baix, però ella no, ella té la madera de triplista i ella sempre vol tirar de més de fora.
Mare meua.
Sí o sí, tinc raó?
Sí.
Vale.
Si comparem amb el Plata, s'ho diré a Álvaro i a Suárez, que tinguen ojo perquè aquí sí, Anna sí. S'acabarà llevant el puesto. Juanmi, a tu què t'agrada més del bàsquet?
Home, a mi m'agrada tot.
Ah.
I tirar al tablero i quan m'entren canasses i que per tots els companys i tot.
Mira, bé, o sigui, tenim el complet, tenim la que tira, la triplista i el que li agrada tot del joc.
Juanmi és el que entre com si era millor a canasta, que fa els dos passos, fa un, dos i acaba dins.
Mira, veus?
Claro, i m'està dit que per tu també t'ha de dedicar.
Ah, mira, veus, és que damunt me dedica a les canastres també, això és veritat perquè a mi m'ho compta. Després quan ens veiem amb el pavelló m'ha dit, tal, a l'entrenament he fet no sé quantes canastres i te les he dedicat. I jo, bueno, a la distància perquè jo no puc veure-vos.
Pues m'agradaria que vingués un dimecres i ho veuries.
Oye, pues jo estic encantat. Un dimecres me convideu i jo vaig a veure-vos.
Sí.
Jo visc quasi al pavelló. Quique, vaig amb tu ara. Volia preguntar-te perquè una de les coses que també com a futur per a aquest equip, el tema de que també pues, tema fer partits, tema jugar partits i tal, preguntar-te una mica com està aquest tema.
Sí, el tema de jugar partits, bueno, ho estem manejant perquè al principi volíem que, bueno, agafaren un poquet més la forma, la traça i de més i que s'apliquen les regles bàsiques i ara ja vam dir Eloi i jo que des de principis d'any mos ficaríem a buscar ja partits. Eloi ja ha contactat en algun club que sabem que també tenen equip de discapacitat. també, per l'altra banda, també hem contactat amb algun equip de salut mental, que sí que és cert que és més complicat perquè hi ha menys equips,
claro,
que no discapacitat intel·lectual, però també hem trobat algun equip de València, algun equip inclús de Teruel, que podríem organitzar algun torneo, que ho estem mirant. I al final, bueno, també crec que això a ells es motiva, els agrada. També, pues, bueno, a través de les nostres xarxes socials també ficaríem canya perquè la gent poguera vindre a veure'ls, perquè segur que és molt xulo veure'ls com juguen. I a banda també, aunque no és un partit amistós contra un altre equip, sí que pel partit del dia 16 de febrer, en el Olle ho han parlat, no sé si els ho han comentat en ells encara, si no, pues ara s'enteraran en directe. El dia 16 de febrer, que juguem aquí a casa contra Palmer Bàsquet, que és el primer equip classificat, que hi haurà molta gent al pavelló, però almenys s'espera això. L'equip invitat per jugar el partit a la mitja part serà l'equip de discapacitat intel·lectual.
Ah, molt bé!
No sé si ells ho sabien, però bueno, ara s'acaben de...
No, ho sabíem.
No, sabíeu?
No. Doncs
pues bueno, ara la sorpresa s'ha destapat.
La màgia de la ràdio.
Sí. I seran ells l'equip que jugaran el partit a la mitja part i, bueno, davant de 1.000 persones, 1.200, 1.500, les que hi ha en el pavelló, pues la gent podrà veure'ls i podrà disfrutar del seu joc.
Home, pues és un al·licient també, perquè no només el tema de jugar contra Palmer, que és un equip que bueno, a banda de ser el primer classificat, doncs que mola veure'l jugar, sinó també això, que tindrem l'oportunitat de veure'ls en acció, que jo crec que això és un al·licient molt important també per al municipi. Per anar finalitzant, Quique, també volia preguntar-te, parlàvem de com es va desenvolupar l'equip, com funciona, la veritat és que jo es veig prou contents, jo tinc personalment moltes ganes d'anar a veure un entrenament o ja el partit de la mitja part contra el Palmer, però una miqueta també preguntar-te, d'eixa part de director general que ets tu, també, ahir se reporta un molt benefici a nivell salut i a nivell mental, per al club, què li reporta tindre dos equips tan importants com aquests?
Bueno, nosaltres no, quan vam crear l'equip de discapacitat intel·lectual i de salut mental no vam crear en cap índole ni interès
no,
ni econòmic ni de prestigi social, en cap moment vam buscar això, no? Sinó al contrari. Jo, per exemple, personalment tinc un cunyat de síndrome de Down i forme part de l'equip de discapacitat intel·lectual i també, pues, bueno, el vore pues que tenen moltes activitats, però que realment activitats d'esportiu no tenen poques, pues també va ser una al·licient per poder dir, ostres, anem a buscar també una solució. No només va ser per ell, evidentment, però bueno, el tindre a la casa també sempre ajuda. Per lo que vull dir és que no va ser en cap moment buscar cap interès ni econòmic, ni social, ni de prestigi, sinó que des de la nostra posició, que entenem pues, que tenim una posició que és reconeguda a nivell comarcal, diria inclús a nivell provincial, pues volíem fer alguna cosa que poguera ajudar en este tipus de persones, igual que fem pues, en moltes altres temes. Pues, per exemple, també treballem molt el tema del bàsquet femení, que també és una part molt important. També treballem moltíssim el tema de pues, donacions a Creu Roja, donacions de sang, impulsar l'escandela, també sempre fem un partit el qual ven impulsers. Bueno, sempre fem moltíssimes coses, moltíssimes activitats, que crec que és superimportant des de la nostra posició pues, per aportar als diferents col·lectius que n'hi han i que vaja, pues que també tenen que ser partícipes del projecte com ho són tots, no? Doncs bueno, bàsicament és això. No sé fins a quin punt aporta això i fins a quin punt arriba, perquè realment no m'he ficat a plantejar, perquè realment el que volíem era que poder ajudar a aquest tipus de persones, no?
Home, jo el que crec que sobretot el que vull dir, el Benicarló al cap i a la fi és un equip de base, estima molt a la seva cantera, la cuida molt, i també jo penso que tindre aquests tipus d'equips a banda de donar l'oportunitat a les persones que tenen algun tipus de discapacitat i no tenen tanta oportunitat de practicar esport perquè no per ganes, sinó perquè no n'hi ha oportunitats, doncs jo crec que és important, i també per a la cantera serveix com un molt bon exemple de que, sobretot per xiquets i xiquetes, de que tots i totes podem practicar esport, que no n'hi ha barreres y que yo que sé, que tienen companys de todo tipo. ¿Selo? ¿Y que volíais comentarme alguna cosa?
Bueno, yo volía decir una cosa muy importante, uh-huh. Porque pienso que, bueno, está muy bien que nosotros estén fent todo eso del bàsquet, però claro, sense uns sponsors que també mos sponsoritzen l'equip i això, pues tampoc les coses no serien tan fàcils. Entonces yo voldria destacar que tenim com un sponsor principal per a l'equip de discapacitat intel·lectual, tenim a Complejo Rural La Glorieta, vale? És el sponsor principal. Després hi ha una part també important d'esponsor de CaixaBank,
Tenim també a l'arroba el que és el Jardín del Papagayo, tenim Adapta, tenim el restaurant Edem, que això també estan a la base, i després també tenim la família Albéric Ferrer, en la marca Innovació i Ciència, que també està a la base i també està a les equipacions dels discapacitats intel·lectuals, que hi ha que dir també les equipacions estan totalment pagades pel club, vull dir que ells no han tingut que fer ninguna despesa, i que, bueno, també volia dir que som 4 entrenadors en realitat, perquè com som ja 18 i se volen apuntar 2 més, ne serem 20. Som 4 entrenadors, que som jo i Berta, que normalment estem junts, i a l'altre grup estan Nano i Javier.
Molt bé. Vale?
Som 4 entrenadors que som els que sempre estem en ells.
Sí, també per a remarcar-lo, perquè clar, no estem amb nosaltres avui perquè per circumstàncies, però també estan entrenant a l'equip i també hem de nomenar-los per a saber-lo. M'agrada que nomenes també Albéric perquè és gran amic de Radio Benicarló i jo crec que fa una tasca molt, molt important en el tema de difusió de la ciència, que és ara mateix molt necessari. Doncs bé, ha sigut un plaer tindre-vos a tots ací a Radio Benicarló amb nosaltres. Bueno, jo recorde, a banda dels horaris que ens han dit on entrenen, perquè bueno, els entrenaments suposo que són oberts, no? Tu pots passar i veure l'entrenament.
Sí, sí.
Si t'avellis, Juan, mi volies dir alguna cosa?
Hombre, si m'agradaria que passés un dia, podemos, per favor.
Home, claro, per això. Jo dic als nostres oients també per a que passen algun dia. I també recorde que en aquest partit contra el Palmer, que a les xarxes socials del Benicarló doncs estan tot el calendari, també a la mitja part estareu vosaltres jugant. O sigui que moltíssimes gràcies per haver vingut. Enhorabona per aquesta evolució que també heu tingut, que jo la veritat és que jo lo de la evolució de tirar a canasta, jo no. O sigui,
no, que t'ensenyaré jo, no patigues.
És de valorar molt bé. Aleshores, res, moltíssimes gràcies per haver vingut i esperem grans coses de vosaltres. Gràcies. Gràcies.
Vale, Clàudia. Adéu.
Veus de casa, amb Anna Álvarez. El 21 de juny, Benicarló estrena una nova cursa popular, la 5K-10K Sastre Ferrando. Una prova accessible i participativa, amb un recorregut urbà pels carrers més emblemàtics de la ciutat. Els campions d'Espanya, Cristina Ferrando i Alexis Sastre, apadrinen esta cursa que vol inspirar les noves generacions i fomentar l'esport per a totes les edats. El dissabte 21 de juny tens una cita amb l'esport. Inscripcions obertes a hjcrono.es. Ajuntament de Benicarló. T'agradaria formar part de la comissió de festes? Presenta una instància al Registre General de l'Ajuntament. Si tens il·lusió i ganes de treballar per les nostres festes, no t'ho penses. T'esperem. Format, un programa de formació per a persones en situació d'atur o que volen millorar la seva ocupació. Si busques treball o vols millorar les teues competències, aprofita els cursos que Format posa a la teua disposició. Trobareu tota la informació a l'Oficina de Desenvolupament Local, al carrer de César Cataldo, número 2. Les places són limitades. Ajuntament de Benicarló.
Radio Benicarló, som la teua veu.
A Veus de Casa, temps d'emocions.
Vuelve Alma García, nuestra psicopedagoga de confianza aquí a Radio Benicarló. Buenos días, Alma.
Hello, good morning.
¿Cómo estás?
Pues mirando un cactus que da un poco de pena.
Pues me lo regaló Silvia Serrano, ese cactus.
¿Está vivo o es de cera?
Está vivo, te lo prometo.
Luego voy y lo toco, ¿eh?
Vale, luego lo tocas, no te pinches.
Es que además está así como de lado.
Sí, vino así desde el principio, es un cactus con personalidad.
Vale, bueno, pues si es así ya está, no digo más, punto.
Me lo regaló porque me vio muy rodeada aquí yo de tecnología y dice que los cactus me ayudan. Igual está un poco de color porque está radioactivo.
Oye, aquí es verdad, una planta grande, ¿no molaría tener aquí?
Bueno, planta grande igual no puedo, pero un cactus está, es más que suficiente.
Ya tenemos vuelta.
¿De qué nos vienes a hablar hoy, Alma?
Pues tuve como así un hard el fin de semana Y eso era un temazo, una de las asignaturas que yo tenía de magisterio, que no me acuerdo cuál era, que tenía un tocho de libro que hubiera estado bien tenerlo en casa, pero fue de estos que decides que no lo puedes donar, que directamente se va a reciclaje, ¿vale? ¿Vale? Que hay pocos en la vida que he hecho eso, ¿eh? Muy pocos. Pero se fue directamente a reciclaje, porque iba todo mucho sobre castigos y además muy como muy a favor del tema castigos. Pero no lo tenía. Me acordé de una escena en Los Cazafantasmas, al principio además, donde están haciendo un experimento con alumnado y creo que les da descargas eléctricas o algo así, y usan mal el concepto de refuerzos y castigos positivos y negativos.
Esa película de la misma época de tu libro.
Sí, sí, por ahí. Tal cual. El libro era amarillo, el libro. ¡Ah! Y entonces dije, ostras, es un temazo que a veces me ha tocado hablar con las familias en consulta, porque es un poco como la palabra feminismo, ¿no? Que realmente como que no está bien elegida, ¿vale? Feminismo parece que es féminas y tienes que explicar que no va por ahí. Y a veces con lo de los castigos, según sea positivo, negativo, refuerzo, no refuerzo, el lenguaje nos lleva a otro sitio. Y tenemos que explicar un poco que no es del todo como parece, ¿vale? Entonces, si quieres, repasamos un poquito esos conceptos. Quien me esté escuchando del mundo de la educación, le habrá tocado estudiarlo seguro y los más o menos sabe de qué van y los usan, pero a veces se nos olvidan y los liamos. Y muchas familias, pues eso, los tienen ahí presentes, pero creo que sería un buen temazo para explicar hoy.
Súper importante. Además, bueno, las familias de los 90 se usaban mucho, ¿no? Este premio, este castigo.
Claro.
Entonces vamos a hablar un poquito de estos refuerzos, ¿no? Empezamos por ahí, si te parece, este refuerzo positivo y negativo. ¿Qué es?
Vamos a diferenciar entre que refuerzo sea tanto positivo como negativo. Refuerzo es algo bien, ¿vale?
A priori suena bien.
Es algo bueno, es decir, o porque me quitan algo malo o porque me dan algo bueno, ¿vale? Y el castigo sería que lo que me va a suceder no me mola, ¿vale? Uh-huh. Porque me dan algo malo o porque me quitan algo bueno, ¿vale? Eso sería un poco como antes de meternos en faena para que lo tengamos claro, ¿vale? Refuerzo, pase lo que pase, me va a agradar, sea porque me quiten algo malo o porque me den algo bueno, y castigo, pase lo que pase, no me va a molar.
Claro.
¿Vale? Entonces, el refuerzo positivo, como has dicho, sería a añadir algo agradable después de que ha sucedido algo que yo quiero que se repita, ¿vale? Vamos a pensar que estamos tanto con niños, niñas, como casi adiestrando animales, y es algo así como que sucede algo que yo he visto, bueno, ostras, la niña ha recogido la habitación, o en el cole me han entregado la tarea, ¿vale? Y quiero que eso siga sucediendo. Entonces, añado algo agradable para que esa conducta se siga repitiendo.
Habrá quienes nos esté escuchando ahora que digan, bueno, es que hacer la tarea del colegio correctamente es su trabajo, no tenemos por qué premiarle por esto.
Guau, eso es un temazo, ¿eh? Eso es un temazo. Los niños no van al cole a trabajar. O sea, yo empezaría por ahí. Entiendo a veces por qué van, ¿eh? Porque van estas frases. Pero al cole no vamos a trabajar, al cole vamos a aprender. Entonces, que pensemos que aprender es lo mismo que el trabajo adulto de voy a sufrir, voy a dar lo mejor de mí, voy a que se me vea concentrado, es un error de fondo, ¿vale? Es el primer error que tenemos. Al colegio se va a aprender a través, se supone sobre todo en edades pequeñas que a través del juego, ¿vale? Entonces, cuidadito por ahí. Aún así, aunque podamos pensar que sea lo que sea, me da igual el tema que estemos tratando, es su obligación y no lo estamos consiguiendo, ¿vale? Pues sí, vale, lo tiene que hacer, pero si no lo hace, pues es cuando tengo que tener una serie de herramientas o recursos para intentar que esa conducta se dé. Tengo preparado otro programa de cómo tienen que ser esos recursos, que si podemos lo hacemos la próxima vez que venga. Pero, pues oye, es que no consigo que haga los deberes, o no consigo que, yo qué sé, ¿vale? Entonces, te tengo un par de ejemplos, si quieres te los digo.
Sí, claro, porque a priori lo primero que te viene es algo material.
Claro, mira, por ejemplo, el primer ejemplo que tengo es que he intentado hacer un ejemplo en cosas de casa y un ejemplo en cosas del cole, ¿vale? ¿Vale? Entonces, tu chini mini Winnie, oyes, resulta que hoy, milagro, ha recogido los juguetes después de que todos los días de la vida los deja por ahí esparcidos y tal. Pues voy a hacerle un refuerzo positivo, como ha hecho algo que quiero que siga haciendo, le voy a reforzar, le voy a dar un beso, le voy a dar esa chuche que me pidió por la mañana y le había dicho que no, venga, vamos a salir al parque que le apetecía, ¿vale? Es decir, ha hecho algo que yo quería que hiciera, supongo que por su bien, y le ofrezco algo que sé que le agrada. ¿En el colegio qué podría ser? Pues imagínate las típicas amigas que tenemos profesoras o colegas que tenemos profesores, que dicen, ojo, es que tengo una alumna o tengo un alumno que participa un montón. Pues ¿qué hacen? Pues es el primero que tienen en cuenta. Sí, oye, déjame a mí ir a dirección a hacer ese recao que me apetece, refuerzo positivo. O es el primero a que le ofrezco una excursión, refuerzo positivo. O es la primera persona que sí, ¿sabes? Que le doy algo positivo a cambio de que esa persona, pues en clase, da lo mejor de sí, ¿no? Pues pues la lavo en público, le pongo un positivo, ¿vale? Que antes se ponía, ahora no lo sé, le pongo un positivo, le aumento 0,5 su último examen, ¿vale? Es decir, hace una cosa agradable en clase, pues yo le ofrezco algo agradable para que se siga haciendo.
Uh-huh. Sí, muy bien, juega ahí con los sentimientos, ¿no? Un poco de lo de aprender jugando, pues esto también es aprender.
Claro, es que el refuerzo positivo es poderoso, ¿vale? De hecho, es la herramienta más poderosa cuando estamos hablando de los cuatro tipos que veremos hoy. Y también es necesario que recordemos que tanto para los castigos, como que no digo que esté a favor ni en contra, ¿vale? Lo iremos viendo. Tanto para los castigos como para los refuerzos tienen que ser lo que se dice en educación contingentes. Lo tienes que hacer inmediatamente después. Y tienen que además intentar que sean siempre, oye, es que tengan un equilibrio. Me ha recogido los juguetes, le compro un piso. Pues va a ser que no.
Nos vamos, ¿vale?, a Disneyland.
¿Vale? No ha recogido los juguetes, le cambio por una cabra en un pez extranjero. Tampoco, ¿vale? Tiene que ser una cosilla equilibrada y tiene que suceder justo en ese momento. Porque además recordemos, en la infancia, cuanto más pequeños, la idea del futuro, el tiempo, no lo saben manejar. Entonces, muy bien, cariño, pues mañana iremos a comprar tomates que te encantan. Mañana, o sea, mañana para un crío de 5 es algo así como, ¿ah?
Sí.
Vale, pues no, vamos ahora, nos vestimos y vamos a comprar los tomates.
Exacto.
Vale.
Muy bien, así
al
momento.
¿Ha quedado claro el positivo?
Sí, claro, vamos a por el negativo, ¿no? ¿Cómo sería este? Que a veces sí que se nos desmesura un poco.
Claro, el refuerzo negativo, recuerdo, refuerzo es que voy a conseguir algo agradable. Si positivo era que te doy algo bueno por lo que has hecho, refuerzo negativo es que te voy a quitar algo malo por lo que has hecho, ¿vale? Eliminar algo desagradable, leo la chuleta, después de una conducta deseada, lo que también aumenta la probabilidad de que esa conducta se repita. Ejemplo, mi hijo se está portando como el culete en casa, ¿vale? Yo qué sé, lo típico que quieres que apague la Play y no apaga la Play. Pero, ostras, a la primera, cariño, toca quitar, dejar de jugar a la Play. Y la criatura en ese momento deja de jugar a la Play. Uh-huh. Bueno, primero baja el santo ángel, le aplaudimos, ¿vale? Todos decimos qué guay. Y en ese momento le decimos, pues desde que puede seguir jugando a la Play, ¿vale? O que si después tenía algo malo que hacer, ¿vale? Imagínate, si sigues jugando a la Play, es que he puesto un ejemplo que lo teníamos que tener pensado antes, ¿vale? Tienes que refregar los cacharros, ¿vale? Hoy te toca fregar los cacharros. Y yo sé que a mi hijo no soporta fregar los cacharros. Hay otras cosas que le dan igual. Pues lo que hago es, cariño, me has hecho tan caso, tan a la primera, qué maravilla, que me has escuchado, que mira, hoy no hace falta que friegue los cacharros. ¿Vale?
Vale.
Es decir, hay algo que a él no le era agradable, que se lo quito.
Vale, pero sigue siendo refuerzo positivo de alguna manera.
Es refuerzo negativo porque quito algo desagradable.
Vale.
En el positivo pongo algo agradable. Vale. En el negativo, ¿vale? Negativo como retirar. Por eso digo que a veces el lenguaje no ayuda, ni en tanto refuerzo, porque refuerzo parece que siempre es bueno. ¿Vale? Refuerzo siempre parece que doy, ¿vale? Que añado. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que ver. Refuerzo es algo agradable. Positivo porque añado, negativo porque quito. Si refuerzo siempre es agradable, positivo es porque pongo algo que quiero, negativo porque retiro algo que no quiere.
Uh-huh.
¿Vale? Sé que es jaleo, por eso lo voy a repetir más de una vez, porque yo incluso estudiando me liaba y me tenía que hacer un cuadradito y todas estas cosas.
¿No podemos poner algún ejemplo también en la escuela?
Venga. Pues lo mismo, ¿vale? Imagínate que tengo un alumno que como siempre se queda el último, pues yo qué sé, siempre le pongo un negativo. O como se queda el último, luego tiene que ser el que limpia la pizarra y no lo soporta. O como siempre se queda... No, pues oyes, hoy lo has hecho súper bien, has acabado enseguida, o oyes, has estado súper concentrado el rato que te he dicho, hoy no hace falta que borres la pizarra, ¿vale?
Vamos ahora por el castigo, entonces, ¿cómo sería?
Entendido. Creo que he puesto ejemplos muy sencillitos, pero también a propósito, ¿vale? Entonces, refuerzo negativo. Quito algo que sé que no le gusta porque se lo ha ganado, ¿vale? Castigo positivo. Añado algo desagradable después de una conducta no deseada. El típico. La has liado parda, Ana, porque tú eres de liarla very, very parda en la vida, y tu padre te echa un sermonaco que tú estás ahí aguantando, ¿vale? El añado algo negativo, no te va a gustar que te echen un sermón,
claro.
¿Vale? Un sermón, una regañina, paliza, no hace falta, ¿vale? Pero estoy añadiendo algo. Recordamos, castigo siempre va a ser chungo porque te ponga algo desagradable, porque te quita algo agradable, ¿vale? Entonces, en el castigo positivo, positivo de que añado, tú a esa conducta que has hecho, yo te añado algo desagradable.
Entiendo.
¿Vale? Es el más perjudicial. ¿Vale? Porque si encima yo he hecho algo malo y tú en vez de darme herramientas para cómo solucionarlo, para ver dónde tengo mi paciencia, que a lo mejor he tenido un día de perros, gatos y periquitos, tú coges y encima me saturas más con experiencias negativas, es el más desagradable. En clase puede ser el típico de alguien monta bulla y coges y delante de toda la clase le dices de todo, yeah. ¿Vale? Porque estoy harta, porque siempre eres el mismo, porque yo no sé qué te pasa. ¿Se lo merecen o no se lo merecen? Eso da para otro programa, ¿vale? Pero tú estás haciendo que esa persona se sienta mal. Cuidado además cuando lo hacemos en modo público.
Claro, en público además horroroso. Claro, eso se te queda para toda la vida.
Se te queda para toda la vida y además porque muchas veces nos acordamos de la conciencia social de los adolescentes para lo que queremos.
Exacto.
Vale, es que mira, esto lo hace porque lo hacen sus amigos, ya, pero luego reprendemos en público, le ponemos verde en público a ese adolescente y es como que no es para tanto. No, pues eso es un castigo positivo, ¿vale? Ha pasado algo malo y yo añado algo desagradable.
Exacto.
¿Vale?
Vale, ¿y el otro?
Vale. El negativo, que también toca mucho la moral, ¿vale? El castigo negativo es yo hago algo que no tenía que haber hecho y si es negativo, ¿qué pasa?
Quitamos algo.
Quitamos algo que a mí me molaba, ¿vale? Tipiquísimo. Pues te quedas sin teléfono móvil.
Claro.
Vale, ahora a mi edad me hubiera dicho teléfono, ¿qué? Vale, pero era como muy típico. Cuidado a veces con los castigos que ponemos cuando son negativos, porque a veces quitamos cosas que pensamos que sí les vamos a hacer la puñeta, pero estamos quitando tiempo de juego, estamos imponiendo unos castigos que al final les quitan herramientas para mejorar el desarrollo, ¿vale? Vale. Entonces, cuidado con estas cosas.
¿Qué semejanzas y qué diferencias tienen este refuerzo y este castigo?
Venga, tanto el refuerzo como el castigo, evidentemente, buscan modificar la conducta, ¿vale?
Exacto.
Que algo que sucede bien se quede o algo que no sucede bien no se quede, ¿vale? La diferencia principal radica en que si se añade o se retira algo y que si eso que se añade o se retira es agradable o desagradable.
Para modificar esta conducta, ¿cuál dirías que es más efectivo?
Al primerísimo, ¿vale?
Yo ya te he visto hablarlo de otra manera, el verdadero.
Vale,
¿eh?
Vale. Los refuerzos, tanto negativos como positivos, teniendo en cuenta que el ideal es el positivo, pero los refuerzos, si te das cuenta, es como que tienen un poquito más en cuenta a la persona con la que estamos intentando cambiar esa conducta. Porque estoy intentando trabajar desde la empatía. Yo sé que esto te gusta o yo sé que esto no te gusta, ¿vale? Y te voy a ofrecer que lo mejores. Como te gusta, te doy de más y como no te gusta, te doy de menos. Entonces, es una visión más pro infancia, realmente, ¿vale? Parto de intentar tener una visión positiva y que aquello que vamos que va a conseguir sea a través de una sensación agradable. Los castigos se han demostrado que no funcionan, que tienen un poder maravilloso a corto alcance, ¿vale? Es decir, tú le quitas el móvil o le pones una cosa súper chunga, muy desagradable a un niño o una niña, e inmediatamente consigues un impacto brutal, ¿vale? Paran de hacerlo. Pero se sabe que a medio y largo alcance son muy contraproducentes, ¿vale? Aparte de que esa conducta ya no te asegura, ni muchísimo menos, que la hayas solucionado, crean mucho resquemor, ¿vale? Y casi todas las personas nos acordamos de una profesora o profesor que castigaba de más, o ese padre, madre, abuelo, me da igual tío, vecina, que era de castigar. Lo recordamos y además con bastante mala leche y raramente recordamos lo que se consiguió.
Exacto, ni lo que sí consiguió, ni lo que yo estaba haciendo. Recordamos como esa por actitud ejemplo, horrible de esa persona, ¿no?
Vale, o al revés, esto lo hacía porque quería que escuchara la música más baja, pero mira, yo nunca dejé de escuchar la más baja, ¿vale? Claro. Porque genera eso de no me tienes en cuenta, me tratas como si fueses una, como si fuese una piedra, te da igual mis sentimientos, te da igual cómo yo me pueda sentir en el futuro y en el presente. En cambio, el refuerzo sí da esa sensación de que se acoplan un poco más a lo que yo necesito.
O sea, ambos influyen en, también en la autoestima de los niños y niñas, pero de manera diferente.
Claro, ten en cuenta que el manejo de castigos, aunque sean muy, muy efectivos a largo plazo, el niño se queda en el error, ¿vale? Se queda en que ha hecho una cosa mala. O sea, que se queda en que, pues eso, es erróneo, algo hace mal. Y no le damos las herramientas para que lo deje de hacer mal. Si tú te sientes reforzado, de ahí refuerzo, ¿vale? Oyes, me lo voy a pensar de otra manera. Y además que cuando la gente sabe reforzar bien, que es lo que te digo que va para otro programa, lo sabe añadir en esa frase elementos motivacionales. Entonces, aunque sea un cariño, esto fatal o de la vida, te lo dicen de una manera, te refuerzan de una manera que te va a apetecer realizar esa conducta, ¿vale? Pero el castigo te quita ese poder.
Claro, hace unos años sí que recuerdo que había, pues sobre todo los abuelos, ¿no?, más mayores, decían, es que ya no se le puede decir que no a los niños, no va tampoco de esto, ¿no? No va de no decir
claro
no.
Claro que no, el no es maravilloso, el no es una palabra como el sí, como cualquiera. Y recordemos que también lo hablamos muchas veces, ¿no?, de que los peques y las peques carecen de se frustran con mucha facilidad porque carecen de las herramientas, oye, para que les salga toda la primera, a la segunda o a la 1308, ¿vale? Entonces, ese cabrea, se enfadan. Si yo cada vez que un peque de 5 años hace eso le castigo, ¿cómo consigo que llegue a la vida adulta con las herramientas para que eso deje de suceder?
Claro.
¿Vale? Entonces, en cambio, si le refuerzo, todo lo contrario. Yo le voy a seguir diciendo que eso que ha hecho a lo mejor no es correcto, o que eso no está bien, o que eso no lo vuelva a hacer, o que eso es peligroso, todo lo que se te ocurra. Pero la consecuencia es empática. Entonces, y además seguramente va acompañada de un, pues mira, mejor así, yo te ayudo, mírame a mí, mira cómo lo ha hecho tu hermano, fíjate, ¿vale? Entonces hay un aprendizaje, me estás dando herramientas para que cada vez eso me frustre menos y yo sea más feliz que una perdiz.
Hablamos de los niños y las niñas, de cómo educarlos, de cómo hacerlo, pero yo creo que habría que ir un poco más a la raíz, ¿no? Porque antes comentábamos que lo primero que nos viene es este castigo, ¿no? Y debemos ser, pues primeramente, nosotros y nosotras las que aguantemos esa paciencia, esa ira que a veces nos invade, ¿no?
Ten en cuenta que vivimos en una sociedad que no es procrianza.
Claro.
También hay que entender de dónde venimos nosotras y nuestras generaciones anteriores, ¿no? Vinieron de una dictadura, de un momento muy chungo, y el castigo era casi una manera de vivir, ¿vale? Porque ya nuestro sistema político y social era un castigo, entre comillas, para que se me entienda, ¿vale? Era muy duro y había como que abrocharse muchísimo el cinturón y apretar dientes y tirar para adelante. Y el castigo se revitalizó, ¿vale? Y hay mucha gente mayor que eso lo entiende como ser una persona hecha y derecha, ¿vale? Que hay que castigar y tienes que aguantar el castigo y lo que te digan bien está. Hay que ver de dónde vienen, qué bebió esa gente, ¿vale? Claro. Para entenderlo así. Nosotras ya sabemos que eso no es cierto. Nuestra obligación es saber que hay otras herramientas y, como tú bien dices, darnos cuenta que no estamos en una sociedad que fomente la crianza, son los niños y las niñas los que tienen que adaptarse a nuestros horarios, a nuestras jornadas, a nuestro calendario, y no, tendríamos que estar criando, pues eso, como hace 50.000 años en la sabana africana. Fíjate tú lo que se parece aquí ahora mismo nuestra localidad, que no es precisamente un sitio estresante, ¿no? No es una gran urbe, no es tal. ¿En qué se parece a una sabana africana? Hay horarios de cole, de los supermercados, de absolutamente todo. Hay que ir deprisa, hay que llegar a unos estándares que nos los hemos inventado porque somos gilipichis, ¿vale? Entonces, en vez de coger las personas adultas y adaptarnos a sus necesidades, les hacemos que se adapten todo el rato a las nuestras, desde la hora que se levantan, la ropa que se pone, lo que tiene que comer, cuándo lo tiene que comer. Entonces, claro que acabamos de los nervios. Entonces, recuerda esto, recuerda que tu hijo, que está como un membrillo, y está como un membrillo, pero es que le toca estar como un membrillo, ya no le dé más de sí. Y a veces lo que te pega es una mala contestación, o te pega un empujón, que no digo que las dos cosas estén bien, pero analiza de dónde viene eso. Porque claro, la sábana africana no lo estaría haciendo.
Bueno, no estamos en la sábana africana, pero al menos intentar un poquito volver un poco a esas raíces, ¿no? Y a esta crianza y dar la importancia que requiere, como siempre intentas hacernos ver en esta sección. Alma, muchísimas gracias, como siempre.
Besote.
Hasta la semana que viene. Chao, chao.
Veus de casa, amb Ana Álvarez.
T'agradaria formar part de la comissió de festes? Presenta una instància al Registre General de l'Ajuntament. Si tens il·lusió i ganes de treballar per les nostres festes, no t'ho penses. T'esperem.
El 21 de juny, Benicarló estrena una nova cursa popular, la 5K-10K Sastre Ferrando. Una prova accessible i participativa, amb un recorregut urbà pels carrers més emblemàtics de la ciutat. Els campions d'Espanya, Cristina Ferrando i Alexis Sastre, apadrinen esta cursa que vol inspirar les noves generacions i fomentar l'esport per a totes les edats. El dissabte 21 de juny tens una cita amb l'esport. Inscripcions obertes a hjcrono.es. Ajuntament de Benicarló.
Radio Benicarló, som la teua veu.
A veus de casa em sona.
I was born in a messed up century. My favorite flavored sweets are raspberry and vetemite. I bought a Beretta age 16. I brush my teeth with a bleach, 'cause I ain't got time for cavities. My daddy put a gun to my head, said if you kiss a boy, I'm gonna shoot you dead. So I tied him up with gaffer tape and locked him in a shed. Then I went out to the garden and I fucked my best friend, 'cause my...
I un dia més tenim a Rubén als nostres estudis per tal de presentar-nos a algun personatge de Benicarló a través de la música, ja ho sabeu. Bon dia, Rubén.
Molt bon dia, Ana.
Com estàs?
Pues jo sempre dic que estic a tope amb l'energia del dilluns per a començar la setmana el millor possible, però sí que és veritat que aquesta setmana estem de morriña. Ha sigut falles, el poble ha estat de festa i ara toca pues, esperar-se a l'any que ve. I avui he portat a un home que no és tant de foc com de terra. Avui he portat, podríem dir, al Panoràmics del poble, al Panoràmics de Benicarló. Avui està amb nosaltres Calcilla, Juan Carlos Calvet. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, com estàs? Pues tu ets el druida, no? Ets com el que més sap de plantes, de jardins, de tot el poble.
Bueno, intento saber.
Jo quan li passi alguna cosa a alguna planta a casa sempre dic, anem a portar-li a Calcilla. Què hi farà?
Intento solucionar-ho, a vegades, però hi ha tantes històries que a vegades se m'escapen. Però bueno, bé, anem fent.
Això ve de lluny, és un negoci familiar? Quants anys
porteu? Bueno, el negoci el va obrir el meu pare fa 65 anys.
65 anys,
65,
ja.
Sí. Lo que passa que ha anat transformant-se. Uh-huh. Ara va... Una miqueta camaleónico.
Sí, sí, te volia preguntar també pel trasbasso, no? Per tot el que ha sigut desplaçar la tenda, que ara està al bulevard. Però com és... Tu recordes de menut anar a la tenda amb ton pare i sí, t'agradava tot això?
Claro, claro, claro. Jo és que als 12 anys, el meu pare ja un dissabte de matí que anava a jugar amb els meus amics ja em va dir que a partir d'ara que ja me tenia que quedar ahí per estar ahí a la tenda i vaig agarrar afició a els productes fitosanitaris. Ara estic més desconnectat perquè el tema de les normatives noves i el que ha anat transformant-se la tenda, pues, ho ha anat deixant de costat, no era tant de plantes antes, bueno, gens de plantes, perquè no veníem, era més fitosanitaris i adobs, i ara és el que més m'agrada, vendre planta.
Planta. Tu treballes molt el que és jardí.
Sí, jardí, i el meu client és el petit jardí i els parceleros, els que planten 12 tomaqueres, 12 mm-hmm. pimentons, 12... els que fa pa casa. És el meu client.
I com portes el vendre a dos com tipus de persona... Que pot ser sigui més paregut, però jo el veig una miqueta no distint, no? La persona que vol tindre un jardí com més floral, més bonic a casa, i després una persona que vol plantar tomaqueres, naranjos, etc.
Nosaltres mos acoplem a tot el client que pot vindre a la tenda. Ara també tenim bastant cosa de decoració, i quan me diuen que quin tipus de tenda tinc, jo dic que és una tenda que és... És una cosa que tenim de tot. És que és que te puc vendre una gorra, te puc vendre un gallet,
sí,
te puc vendre un tap d'un pot de conserva, te puc vendre el que siga, una tomaquera, un enciam, un quilo de pataques, o el que vulguis, te puc vendre.
És un poc ultramarinos de la natura, no?
Una sí. cosa pareguda, una cosa pareguda.
I jo no sabia que va començar com productes fitosanitaris. Què és això de...?
Bueno, vas començar... els primers abono que va entrar a la tenda, que era el carrer Sant Francesc, que hem estat fins ara farà quasi que 2 anys, per el tema de... Bueno, el que el local s'ha quedat menut i lo del eix cívic que han fet. El primer abono que va entrar a la tenda era Granel. Uh-huh. Era Granel. Després va ser los sacs de 100 quilos, després los sacs de 80, després los sacs de 50, que això els he conegut jo... que sé, les meves esquenes els han
patit.
I ara són de 25 i encara pesen massa.
Sí.
Després van sortir els fitosanitaris, els que van començar per el tema de les plagues i tot això, on hi havia més agricultura, i ja està, farà 10 anys o així que han sortit normatives noves, jo això ho he anat deixant i ja he anat agarrant més el tema de la planta. Planta i el que t'he dit, fruiters, planta d'horta, planta ornamental, planta d'interior, és el uh-huh. que ara... Bueno, tenim abonos, també tenim productes, però els que podem vendre, i decoració.
Sí, el que comentaves tu abans, jo he entrat a la tenda fa no res, i entres i tens com un display de boines.
Sí.
Vens de
sí,
tot.
Sí.
Com ha sigut l'evolució d'aquest tipus de comerç? Perquè, a part de pel translado... l'adaptar-te a noves normatives, com has portat tot això?
Bueno, a poc a poc ens hem anat ficant a puesto en tot el tema dels fitosanitaris en carnet, vull deixar de costat, a més uh-huh. que no vull tindre-ho perquè no vull, ja no va en mi això, i mos hem adaptat també perquè m'ha obert una tenda online ja farà 4 o 5 anys i cada vegada va més. Uh-huh. És que tens que ficar-te al terreny, o si no, malament.
És veritat. Va ser idea teva, la d'obrir, no?, diguéssim, a l'espai digital?
Sempre me picava la curiositat perquè dic, hosti, pues, per què no jo?
I, sí, bueno... Pareixen com de mons distintos, no? El parcelero, el jardiner i tot el que és terra, horta, plantes, com el món digital. Són com molt contents, però no.
No. O sigui, hem arribat a vendre 12 encisams pa un poble que està a 7 quilòmetres d'aquí. I han pagat porcs. 12 lechugas.
12 lechugas.
1 euro i algo. Más los portes.
Claro.
Más los portes. O sigui que la gent compre.
Sí, sí. I además...
Quan venem planta de tomaquera pa Burgos, que pa Sevilla, que pa...
Esto, sí, sí.
Que pa La Coruña.
I esteu ahí ben ficats?
Sí, sí. A poc a poc anem introduint més coses. Cítrics ne venem molts. Uh-huh. Estem venent també fruits rojos, també per frambuesa, aràndanos... De planta, bueno, venem de tot, el que tenim a la tenda ho venem tot, però de planta se ven, cada vegada se'n ven més.
Què ha sigut el més raro que has vengut, aixina de plantes, que t'han demanat tant online com físicament?
Lo més raro, lo de més planta.
Sí, de planta. Sí, alguna cosa que digues per
sí,
això?
Sí, mos van demanar 4.000 enciams per fer un cartell per Barcelona, per fer un cartell en enciams.
En enciams?
Sí. Sí, sí. És que no me van enviar la foto, però és que tenia curiositat, perquè van ficar totes les plantetes, que ja ho saps com són les plantetes, sí. Van ficar-les totes juntes i van fer el lletrero en el Siam.
I que...
Espera't. I vosaltres a tope, no? En plan de, sí, sí.
Sí. Hoja de roble verde.
Hoja de roble verde.
Sí. Tot el, vam treure de les bandejes i ho vam ficar en caixes, es va arribar perfecte. És que no me van enviar la foto, però vaig tindre curiositat de que m'enviaren una foto, la veureu.
Això és molt xulo.
Claro, en verd, tot. Mm-hmm.
Però és que, a més, tu tens... tu fas com... enginyeria alquímica de plantes. Tu fas injertos i fas totes aquestes coses i...
No, això ho compro fet. Injertos no faig, això no? Ho compro fet, sí, sí.
Però tens el teu...
Que ho sap fer.
El teu laboratori, tens el teu jardí dins de la tenda.
Bueno, que... sí, tenim una espècie de garden, uh-huh. Menut, però bueno, ja en tinc prou. Sí, sí.
I qual és la planta més exòtica que tens al garden?
Bueno, està de moda tot lo tropical. Els aguacates, que ja estan molt establerts en aquesta zona, però mangos, guayaba, la fruta del dragón, que es diu pitaya, ah, sí. kiwi gold, d'això ja.
I tot això, a aquest clima, sí. Lo suporta.
Roses perfumats, que tenim una gamma de roses perfumats molt xula, que és d'un viver de València, i, bueno, anem portant... Demanen coses que no trobo, moltíssimes. Plantes que a mi jo, claro, l'internet fa molt de mal. A mi jo, claro. Esto es bueno para no sé qué. Ahir una dona que volia consuelda. I això és com si fos una borraja a borde. I jo no sé si la... Vam mirar per internet i li vaig dir dos puestos a vos si ho podia trobar, però jo no ho he vist mai a cap puesto.
Mare meva. Parlant també de modes, què penses dels shorts urbans, ara que s'han posat de moda?
Tot bueno, a mi m'interessa que hi hagi els urbans. Uh-huh. Sobretot a Benicarló tots tenen un trosset i poden plantar. Però a una capital com pugui ser Barcelona, Madrid, València, de taules de cultiu i gent que té el seu cultiu al terrat, està a tope. Uh-huh. I disfruten, i això és el seu via d'escape.
Uh-huh. Davant de la tenda tens un, crec, d'hort urbà. De...
Bueno, o és allò, el de... allò ara han tingut que llevar les herbes.
Mare Déu.
Se va quedar molt parat. Uh-huh. Tots els xusbans estan apartats.
Uh-huh. I, bueno, abans t'he presentat com el Panoràmics, que era el dia dels galos, perquè parlàvem amb un pare que li vaig dir, vindrà calcilla, tal... I vam més començar a parlar de plantes i m'ha dit, pues jo he plantat no sé què i ho he plantat en la lluna de quart creixent per a que florega a lluna nova. Tu has escrit un llibre, tu has escrit lunari.
No, jo venc el llunari.
Tu vens el llunari.
El llunari, sí, el llunari, que és d'un francès, sí, que n'hi venen molts a l'any. Mm. I jo el miro, tallem el pèl, n'hi tinc poc, però ho miro pa els dies que te marque, que és quan intento jo anar a la peluqueria. I sí, però la gent ho mira, lo de les llunes, eh? És veritat. Diuen que si plantes los alls en lluna nova, surten de la terra. I és veritat, home, si s'enclaves molt, no. Però si fiques com toque, hi ha gent que salten.
Uh-huh. I tens algun consell d'aquestos de... per a jardí que tinga que veure amb totes aquestes movides de la lluna, de la posició de...
Sí, bueno, hi ha gent que... quan té que fer la poda, també mire la lluna perquè li creix menys, perquè pa tallar el césped, pa plantar ho mire moltíssima gent. Si és el dia frutos, si el dia hojas, si són segons quin cultiu, doncs els plantes un dia, o segons quin cultiu els plantes un altre. Uh-huh. I hi ha gent que és bastant...
rajatabla, això ho segueix.
Porta rajatabla. Això és la més veritat, hombre, lunero no llena granero, però pensem que ho segueix.
Bon refrán.
Sí.
Quin seria el teu consell per a una persona com jo, que no té ni pajolera idea de plantes i voles començar a fer un jardinet?
Bueno. jo el que li diria... Bueno, el que li diria... Que no se complique molt, que en planta molt de... moltes coses complicades, jo li intentaria assessorar que fiques plantes fàcils, que no li embruten, que no tinguen molt... que no necessiten molt de cuidado, que siguen fortes, que siguen per persones que no tenen gens d'afició i a veure si poden agarrar afició gràcies a això. Perquè si les dones plantes complicades, pues no. Jo prefereixo ajudar-los en aquesta forma, que siguin plantes fàcils.
I qual és quina és una planta fàcil?
Una planta fàcil, estrelitzies, begònies, impatiens, plantes que no demanen massa feina.
I tu, si tindries que decantar-te per una planta, qual seria? Que és la teva planta favorita?
Les plantes favorites són les begònies. Les begònies, sí? Però les d'antigues. La maculata. les que són la de l'Àngel i la del Raïm, eixes que tenen les dones de Benicarló de tota la vida, que les tenen tan xules, eixes m'agraden molt.
Hem après una mica de plantes gràcies a tu, però també volem conèixer la faceta teva musical, perquè tu ets una persona que l'agradava molt la música, parlant de tu per a escollir les cançons, s'ha notat que t'agrada moltíssim la música, i es comencem al contrari, per una cançó que no t'agrada, que odies, o que ja no suportes.
La de Europe, no la suporto.
Europe, The Final Countdown.
Eixa.
Per algun motiu en específic?
La vaig avorrir. Tenia una amiga que se la va gravar en una cinta per davant i per detrás, i no podia ser això.
En bucle. Tot el dia.
Però te parlo de que jo tenia 15 anys o 14, mm-hmm. 16, quan va sortir, per davant i per detrás. Fuig. No.
Ja no te la posem més, ja no te torturem més. Pues Europa, a veure, esta cançó todavía s'escolta, no és d'aquestes que digues que fa 50 anys que va sortir ja no es posa, perquè de festa todavía, per a tancar i de més, todavía jo l'he escoltat, i no sóc de la quinta de Europa, precisament.
Pues, ja, està clar, però és que no és la... No? La vaig avorrir. Tot el món se tornava loco a les discoteques quan ficaven esta cançó. Jo dic,
jo crec que de les... Ui, ara ficaré la gamba. Jo crec que és de les primeres cançons així de sintetitzador que es van fer molt, molt famoses. Crec que inclús abans de Mecano. No sé, ara igual me veien les dades, però...
No, jo crec que antes hi havia més.
Sí? Probablement. I parlant també de quintes i de cançons de sortir de festa, una cançó que et recorda algun moment específic o algú en la teva vida?
Bueno, tot el disco de Moby, de el Play, uh-huh. per mi és un dels que tinc molts records en esta en este LP.
Sí, LP.
Sí. Don't nobody know my troubles with God. Don't nobody know my troubles with God.
Això era de... A què te recorda aquesta cançó?
Bueno, va ser una època que... Bueno, és... Me donava una certa pau, que estava una miqueta loquet, entonces, en aquella època.
Tu m'has dit que t'agraden cançons de la Ruta del Bacalao, però de First Ruta del Bacalao, sí, de l'inici.
No, lo de després ja, lo del Remember, ho estan cremant.
Sí,
ho estan cremant. A l'inici parlem de 87, jo no hi he anat molt a la Ruta del Bacalao, però... Però 87, 88, 86, 89, després ja va vindre tota la...
És que parlant amb tu abans... m'has comentat que un dels gèneres que més t'agrada és l'electrònica. De fet, m'has comentat que Daft Punk, que és un grup que també escoltes.
Sí, Vitalik.
Uh-huh. I ara, pues, te canviaré de terç. És una cançó que ningú mai s'espera que t'agrade.
Una cançó de...
Que ningú s'espera que t'agrade.
la de Whiskey Woman, de Flaming Groovies, no és de música electrònica, esta.
Per això dic que...
Vale. Buf, de Vitalik totes, de Vitalik. I de Daft Punk el primer... Bueno, el de Homework... Uh-huh. El de Homework, i això també és un tot l'LP, i això està molt bé. Després vas treure el Get Lucky, que això també... que és la comercial, sí, és la part comercial. L'altre, li fiques a algú que s'ha picat la cançó de que t'he dit ara, i li fiques el primer i no saben que són els mateixos.
És que no, tu vas descobrint Daft Punk i després se van dissoldre no fa tant.
I sí, que no sabien qui eren, que anaven en la màscara, el tipus robot.
Que això també s'ha perdut moltíssim amb... ara nos posarem a transcendentals, no? Però amb la popularització de totes les xarxes socials i demés, la figura de l'artista és com molt, molt icònica per a la seva marca, per a la seva música, i això de que abans sortia un artista i no sabies qui era...
Això passa amb Banksy.
Sí, correcte.
Que hi ha estat al Museu de Banksy, que també ha tingut afició
a l'art en general.
Hi ha estat a Arco, a Madrid.
Uh-huh. Bueno, però cançó que ningú no m'ha de ser perquè t'agrada, Whiskey Woman.
Whiskey Woman de Flaming Groovies, però està, bueno, està també és de quan jo tenia 17-18 anys, de neu. Uh-huh.
Hem passat de parlar d'electrònica de punk i ara tenim aquesta cançó com més blues, més folk, més introspectiva.
Sí.
Al final, per a el que mola d'aquest programa és això, és conèixer totes les facetes, perquè la música te diu molt de cadascú dels convidats, i tu ets una persona que al poble és com entitat, tot el món, el que diuen abans, que si hi ha algun problema amb les plantes, allà que anem, perquè a més mon pare m'ha dit que per això jo te tinc com un druida, que tu, que mon pare m'ha dit, alguna vegada he anat amb una fulla d'un taronger, com que tenia no sé què plaga, el que siga, vas a calcilla i te diu, això és això, i tinc aquest abono que, o tinc aquest pesticida que ho cura. És a dir, com, d'on surt aquesta habilitat? Que abans no te l'he preguntat.
Bueno, vaig estudiar, i a més són molts anys. Mm-hmm. Vaig estar... vaig fer FP a Galeria. Mm-hmm. 5 anys.
De què és, quina seria la titulació que necessites per a aquest coneixement?
Bueno, ara com ja no està lo de l'FP, però bueno, tinc, soc tècnic especialista agrícola. Uh-huh. I lo que no sé, pregunto, no me tallo. Perquè hi ha tantes coses, ara han sortit una plaga nova als tarongers, jo com ja són paraprofessionals, jo ja me intento ajudar en lo que puga, però el millor producte jo no el tinc, perquè fa falta carnet i aquestes coses. Mm.
Mira, és el millor, seguir aprenent totes les dies de la teva vida, sí. I adaptant-te a les coses que venen.
Intentem vendre ecològic. Uh-huh.
Una persona festera, electrònica, una persona introspectiva, blues, una persona que aprèn tots els dies. I quina cançó identificaria una persona com tu?
A veure, la de Iggy Pop, la de Just for Life.
Per què? Què diu aquesta cançó?
Bueno, és un amor propi. Uh-huh. Està... temazo.
Sí. abans, que té 80 pico d'anys i va coixo, però va.
Uf, està... Enguany no sé on va, va un... me pareix que ve a Espanya, a un festival, com hi ha tants festivals ara, però...
Sí, també, veritat.
Crec que sí que ve, i va coixo, coixo, eh?
Però segueix ahí al
sí,
escenari?
Sí, sí, no sé, 80 anys o fins que és, eh?
Pues, pues també és aquesta vitalitat que t'identifica, també te veus reflexat, no?
En... Home, és que el tio està ahí al pie del cañón, no, no perd punt, eh? Joder, chico.
Pues bé, ha sigut... meravellós tindre't així parlant...
77 anys.
Mare de Déu. Pues tu també, hasta el 70 i pico, hasta els 80, també te volem en la tenda, a tenir la clientela. També estarà... Bueno, tu tens, tens energia a tope, o sea...
Sí, veurem, el dia que s'acabe, diu, ja pararé, el dia 4.
Ha sigut, parlant així d'entre bambalines, avui he anat a buscar a tu a la tenda, i és que estàs ahí, és que no te volies anar, és que estàs a tot i te poses detrás del mostrador, si ve un client latent, si vas al jardí, si fa falta. Hem pujat i crec que és dels únics convidats a aquest programa que ha dit no, per les escales, o sea, tu has pujat els tres. Home, tens una vitalitat, tens una energia que la veritat és que
ja no
sorprèn.
Estic en forma, eh?
Bé,
falta una miqueta més d'exercici.
Cargar els sacos d'abono és... Avui, això te marca de por vida.
Avui surto una obra de teatre.
Sí?
Sí.
Mare, és que al poble tenim a tots, tots són actors. A quina?
A veurem.
Es pot saber?
Los de Diabolus, sí, a final, sí. De, a final de maig.
Pues t'anirem a veure tal teatre, sí. T'anirem a veure tal la tenda,
sí,
i
sí.
Tenim calci ja per a rato, però avui ja ens tenim que despedir de ti d'aquest programa. De nou, ha sigut molt divertit tindre't així parlant de cançons, parlant de la teva afició, com és també els jardins. I ens tenim que despedir amb la pregunta de rigor, que és la teva cançó preferida.
Una dels Pixies.
Qualsevol.
Sí, Where is my mind, o, per exemple. Mm. Sí.
Per què? Per què els Pixies t'agraden com a grup?
No sé, també vaig tindre ahir calats i sempre m'han agradat. Igual que, per exemple, Depeche Mode. No, no.
Depeche Mode no?
No. No.
Però ahí estan els Pixies.
I Ramones, vaig avorrir.
Pues sí, tenen els Pixies, un grupasso, sí, un pedazo de grupasso que todavía s'escolta, sí, sí, moltíssim. Sí, sí. Ara, per exemple, esta cançó a TikTok ha tornat a pegar pujada, jo l'he escoltat alguna vegada. I tens el micro obert per a despedir, si podries dir alguna cosa, algú?
No, bueno, al final m'ho convençut per vindre a la ràdio. I jo sóc bastant tallat, aunque la gent se pensa que estic ahí de cara al públic, que sou molt xerrador, pues no. Me tallo bastant. Però bueno, m'ha agradat, ha sigut bastant ameno i estic en dos professionals i m'heu donat una... m'heu fet l'ullit ben fet.
Pues moltíssimes gràcies per vindre, Calci. Ja ens despedim. Que tingueu tots un molt bon dilluns i feliç setmana.
Bueno, i que pare de ploure.
Veus de casa, amb Anna Álvarez. Forma't, un programa de formació per a persones en situació d'atur o que volen millorar la seva ocupació. Si busques treball o vols millorar les teues competències, aprofita els cursos que Forma't posa a la teua disposició. Trobareu tota la informació a l'Oficina de Desenvolupament Local, al carrer de César Cataldo, número 2. Les places són limitades. Ajuntament de Benicarló. La millor energia del gospel arriba a Benicarló esta Setmana Santa. El grup Gospel Factory ens porta un espectacle vibrant i ple d'emoció. Un cor professional amb cantants de més de 20 països que ha conquerit escenaris de tot el món. Dissabte, 19 d'abril a les 7 de la tarda a l'Auditori Pedro Mercadell. Entrades a 5 euros a partir de l'1 d'abril a benicarló.org. Ajuntament de Benicarló.
Ràdio Benicarló, som la teua veu.
A Veus de Casa, Ràdio Fenòmens.
Setmana més, Ràdio Fenòmens s'aterritza aquí a Ràdio Benicarló per tal de contar-nos algunes cosetes. Avui tenim amb nosaltres a Anna i a Juan. Benvinguts els dos.
Buenas tardes.
Bona tarda.
Bona tarda.
De què venim a parlar-nos avui?
De la pàgina, de la nova pàgina web de Fenòmens.
Molt bé, pues vamos a ello.
Hola a todos. Somos Ana y Juan y os queremos contar que tenemos una nueva página web de nuestra asociación, Fenómenos, que creemos que es muy importante tener una página web que nos dé visibilidad, que esté actualizada, que refleje nuestra realidad, que enseñe todo lo que hacemos. Nos podéis encontrar en la dirección www.fenomensasociacion.org.
Allí podréis ver quiénes somos, ya que hemos puesto un montón de fotografías. También os podéis hacer una idea de las actividades que realizamos, de nuestra historia. Allí podéis encontrar nuestro contacto también. Esperemos que entréis, que os guste y que, si os apetece, nos conozcáis un poquito más. Os repetimos la página de nuevo: www.fenomensasociacion.org.
Muchas gracias a Esteban.
Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras. La verdad que yo no os conocía esta web, así que me voy a meter y le voy a echar un vistazo para no perderme nada de lo que hacéis. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima.
Adiós.
Veus de casa, amb Anna Álvarez. T'agradaria formar part de la comissió de festes? Presenta una instància al Registre General de l'Ajuntament. Si tens il·lusió i ganes de treballar per les nostres festes, no t'ho penses. T'esperem. La millor energia del gospel arriba a Benicarló esta Setmana Santa. El grup Gospel Factory ens porta un espectacle vibrant i ple d'emoció. Un cor professional amb cantants de més de 20 països que ha conquerit escenaris de tot el món. Dissabte, 19 d'abril a les 7 de la tarda a l'Auditori Pedro Mercader. Entrades a 5 euros a partir de l'1 d'abril a benicarló.org. Ajuntament de Benicarló. Format, un programa de formació per a persones en situació d'atur o que volen millorar la seva ocupació. Si busques treball o vols millorar les teues competències, aprofita els cursos que Format posa a la teua disposició. Trobareu tota la informació a l'Oficina de Desenvolupament Local, al carrer de César Cataldo, número 2. Les places són limitades. Ajuntament de Benicarló. El 21 de juny, Benicarló estrena una nova cursa popular, la 5K-10K Sastre Ferrando. Una prova accessible i participativa, amb un recorregut urbà pels carrers més emblemàtics de la ciutat. Els campions d'Espanya, Cristina Ferrando i Alexis Sastre, apadrinen esta cursa que vol inspirar les noves generacions i fomentar l'esport per a totes les edats. El dissabte 21 de juny tens una cita amb l'esport. Inscripcions obertes a hjcrono.es. Ajuntament de Benicarló.
Aquí el Veus de Casa d'avui acabem ja. Moltíssimes gràcies per haver-nos estat escoltant, per haver-nos triat a nosaltres. Gràcies també als nostres col·laboradors i col·laboradores, i a Clàudia Cozar i Joan Pereiro, els meus companys aquí a Ràdio Benicarló. Demà de maig tornarem a estar amb tots vosaltres, amb moltes més històries, amb moltes més actualitat i amb molta més Veus de Casa. Fins demà. Adéu, amics.
Benicarló, som la teua veu.